92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie at. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. Party we don't wanna be at. Turn on top but we can hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around cripple with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind when you make it better like that. Don't think
molt bon dia, salutacions, una jornada més i estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, fent-los companyia, com sempre, fins les dues, en molts convidats que de seguida repassem i presentem. En primer lloc, Núria Gotarris, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Ja estem un dia més, un dia no qualsevol, perquè hem de dir que avui és un dia marcat a l'agenda per tots els espanyols, perquè ja tenim nova data per a les eleccions generals. Quan és?
10 de novembre serà, tot i que n'hi ha alguns partits, com per exemple Ciudadanos, el seu líder Rivera diu que encara s'estava a temps, que fins que es dissolguen les Corts sembla que això serà el dia 24.
No,
dimarts vinent podria arribar una solució? Jo
no sé. Crec. No.
Home,
crec.
Jo ja no m'espero molt dels que governen, molt o molt, no ho sé, aleshores jo no tinc opcions.
Però és que jo crec que tenim tots la mateixa forma de veure les coses a hores d'ara, no?
Uh-huh.
És com que estem cansats, que pensem que ens han pres el pèl després de tant de temps, negociant amunt, avall, no es pari res bé, discutint, i arriba un moment en el que decidissin que no, que... que no els pareix, que no estan d'acord en formar govern ara, que millor que tornem a votar.
Uh-huh.
Això per a què?
Per a gastar-se diners, perquè val una miqueta unes eleccions, no sé si eren 140 milions.
140 milions d'euros.
Uh-huh. Sí, sí, no res, m'ocupava.
Jo, però encara aixina, encara que estem fent este discurs, Sheila, també hem de fer un altre discurs, el de que la gent vagi a votar.
Uh-huh.
Perquè després ens passarà el que ens passa sempre, que ens queixem, que ens pareix mal el resultat, que no estem d'acord en el que ha eixit, que està clar que vam anar a votar i no servir de res. Jo sé que ara tots teniu aquest sentiment de és que vaig anar a votar i mira de què ha servit, de que tornen a anar a eleccions. És que no ha valgut per a res el que jo he votat. Doncs tenim aquesta, no, aquest run-run al cap a hores d'ara,
uh-huh.
Però hem de fer una miqueta de lectura positiva de tot això i fins al 10 de novembre pensar que tenim dret a escollir el que volem en el nostre futur.
Home, igual ja ho van fer i com no ha eixit, doncs toca repetir i ja veurem, perquè clar, el que m'anà vol més marge de maniobra. I
sobretot
jo,
que,
no ho sé,
que ens informem bé, que tinguem en compte tot el que ha passat aquest temps, que pensem i que mirem totes les declaracions de cadascun i que valorem, així de clar.
Home, jo
que
crec
si que estem d'acord en tornar a repetir vot, ideal. I que si volem canviar-lo, també.
I l'únic que la gent ja va parlar fa uns mesos i no s'aclarixen pels interessos que siguen, les parts que siguen, perquè al final han hagut diversos fronts oberts.
No, però si a lo millor tu fa uns mesos has decidit i has votat algo que ara t'ha decepcionat...
Que més d'un ja haurà passat.
Doncs canvia el vot.
Doncs ja veurem, perquè jo crec que algú fa per a...
Això és democràcia,
tindre,
no?
Sí, i suposo que algú fa per a tindre més maniobra i més marge, més tranquil·litat, igual i ser la cosa de l'inrevés. Però bueno, si finalment arriben eleccions, no sé. Sabrem a què hi s'ha la de l'11 de...
Jo només dic...
La de l'11 de novembre, de 11 de novembre, què passa.
Jo només dic que la gent vaig a votar, perquè al cap i a la fi és algo que ja no podem dir que és cada 4 anys, sincerament. Perquè això ho diem abans. Aquest argument l'ho sabem abans, ara no. Ara no. Però encara així, anem a votar, eixim al carrer i decidim que és el nostre dret.
I mira, ja
i després estem, ja a veure què ja passa.
I mira, entrem perquè, clar, aquesta és una de les temàtiques, la primera temàtica tendència a les xarxes socials, per exemple, Jesús Cintora, periodista, diu que traición és arrogancia i cabreo en el pueblo como... consecuencias imprevisibles. Otra vez elecciones, sigue la juerga, borrachos de ego, con mucho hielo.
Es
y que el pueblo
no
sirva una
imatge,
ronda más.
No milloren la imatge polítics, per desgràcia, en totes aquestes coses. I després en el Parlament, en el Congrés, tampoc la milloren insultant-se i dient-se coses faltant-se al respecte. Jo crec que han de fer una neteja gran, sobretot de transparència i sobretot una neteja a nivell de que han de parlar les coses d'una forma més coherent, d'una forma més tranquil·la i sense insultar-se i sense faltar-se al respecte.
I també per això, no, gràcies a que estan les hemeroteques, en aquest cas videoteca, perquè fa uns anys Sánchez deia que la responsabilitat de que Rajoy perguera l'investidura exclusivament era d'ell, de Rajoy, i ara pues, això li ho trauen en maldita hemeroteca i li recorden aquestes paraules bàsicament perquè... se les autoapliquen, entenem, no? Ja que si ho va dir...
Sí.
Doncs és això, que ara la responsabilitat, ella ahir sembla en les seues declaracions va eludir i va dir que era culpa de tot el món, menys d'ell o del seu partit, i fa uns anys no deia el mateix, quan estava a l'altra part. Així que...
Doncs sí, evidentment no se pot parlar, perquè ara està tot gravat en tots els llocs, eh? Però hem de dir això, que és el tema tendència a Twitter a hores d'ara, que està sent comentat per tots llocs, per exemple, Carmen Calvo deia «Le voy a decir lo que no es un gobierno progresista. Un gobierno progresista no es un gobierno que tiene que caer por corrupción mediante una moción de censura». Doncs tirant-se, com sempre, pulletes.
Sí, sí, ara...
Però és que així no beneficiem a la ciutadania.
Bueno, però no sé jo fins a quin punt els interessa a la ciutadania, perquè la ciutadania... doncs va fer uns vots, al final no s'ha arribat en diferents opcions que n'hi haven, així que no sabem què pot haver darrere, no?
I què pensen els partits polítics més propers? Què pensen els partits polítics de la nostra província i de la nostra localitat d'aquestes eleccions? Doncs a partir de la una del migdia farem un repàs, parlarem i farem valoracions amb, per exemple, diferents alcaldes de partits polítics, no sé, pues per exemple, l'alcaldessa d'Onda, que és del Partit Popular, l'alcalde de Betxí, que és de Compromís, estarà acompanyant-nos, no sé, molts partits que tenen molt que dir i molt que opinar.
És així, també intentarem parlar amb regidors, en aquest cas, i representants de Vox, Ciudadanos, també amb la gent de Podemos, així a Vila-real, intentarem també amb l'alcalde socialista, però avui és que n'hi ha un plenari de pel mig, aleshores igual ens interromp una miqueta, però estarem a això, Onda, Betxí, tindrem a Nules també i els regidors d'ací de la localitat. Però a part d'això, més continguts, òbviament, això és un dels temes del dia, però en tenim altres cosetes que tractarem avui a Protagonistes.
Doncs tindrem més temes perquè avui és dimecres i avui tenim que parlar de tradicions. Sabem que són molts els barris de Vila-real que estan de festa després de les festes del poble, doncs arriben les festes dels barris, com cada any, i se n'han juntat unes quantes, eh? Perquè tindrem uns quants convidats i protagonistes que vindran a contar-nos què tal ho estan passant.
Així és, en aquest cas tres, la setmana que ve uns altres vindran, però avui ens visiten des de la Soledat, el Roser i l'Hospital. Ja estan aquests festejos quasi a l'Equador, així que ens contaran com ha anat la primera part i què els queda per davant.
Doncs seran molts els temes que tractarem, perquè la veritat és que n'hi ha molts temes d'actualitat. Per exemple, n'hi ha un plenari extraordinari a l'Ajuntament de Vila-real a partir de la 1:30 del migdia, un plenari que, si no els contem avui, depèn, jo crec que serà curtet, però uh-huh. intentarem contar-los o explicar-los avui mateixa. I no sé si ens deixem algun tema.
També parlarem d'una jornada que ja prevista demà respecte a la inserció laboral en les dones a càrrec de Coopera i la Fundació Tots Units. Ens ho contarà la gerent de Tots Units, Charo Castelló, i sí que amb ella estarem també al nostre programa Protagonistes d'avui.
Doncs tot això és el que tindrem en el nostre programa fins a les 2:00 PM. Quedeu-vos ahí perquè tenim moltes coses que contar i pareix ser que avui estarà calentet el programa, uh-huh.
I a part d'això, mira, ja que estàs parlant de calentet o no calentet, parlem de la meteorologia. Doncs jo avui, com així tenim més fresca que menys, no t'he de dir, però sembla que continuen temperatures altes, 29 de màxima, de 9 de mínima, i sembla que la tendència que deia que el cap de setmana plourà es manté.
Podria ai, el haver... futbol, que sí, llàstima,
sí.
Eh?
Sí, perquè...
Dissabte a la una.
Dissabte a la una i fins les 12 de dissabte, migdia de dissabte, donen...
No passa inclús... res, agafa paraigües, fica sí, ja xubasquero i al
és
futbol.
És que donen tormenta elèctrica, també, eh?
Passa res, allí, més bonico. Els gols es celebrarem en trons i en rellams.
Sí, igual, que no caiga una castanya i faça que la gent s'alce del celler.
Seila, no sigues negativa, fill meu.
Jo sóc agorera, ah. Ja està. Però bé, això, les temperatures continuen estivals, encara estem dins de l'estiu, sí. I és el que toca.
Fa sí, solet, sí. Fa bon horatge, fa uh-huh. bones temperatures, el cap de setmana ens donarà una miqueta d'aigua, però sí, fa bon horatge, que és el més important de tot, i temperatures encara estiuenques, o sigui uh-huh. que, per què no agafar la tovallola i anar-te'n a la voreta de la mar?
Home, pues sí, és una opció, jo ja crec que no és això. Una vegada passen festes així, com que
però és perquè ens
canvia.
Ho agafem així,
sí,
eh? Però realment fa el mateix horatge que aquest d'estiu.
No, sí, això és de veres. I bé, ja hem comentat un dels temes que era tendència a Twitter, són aquestes eleccions en el 10 de novembre, però anem a parlar de la resta de temes que són ara els més comentats a les xarxes socials.
És tendència a Twitter. Dicen que comence en Nick Carter. Saps
ojo,
qui és,
ojo,
no?
Sí, el de los Backstreet Boys.
Dels Backstreet Boys era el meu preferit, el Rubio.
No, jo tenia un
sempre sigut de Rubios.
No, jo no sé si... Bueno, l'altre Rubio, el Brian, a mi m'agradava ixe, crec.
No, no, si de Nick Carter.
Estan demana... els dos, eh? Estan Nick i Aaron, estan els dos en tendències, els germans.
Doncs perquè Nick demana una ordre d'allunyament contra el seu germà Aaron Carter. Què ha passat? Si van fer hasta un grupet i tot, no? Uh-huh. Diu que el component dels Backstreet Boys sol·licitava una ordre d'allunyament contra el seu germà pel seu comportament cada vegada més alarmant i per la seva confessió de que alberga pensaments i intencions de matar a la seva dona embarassada i el seu fill per nàixer. De veres?
Doncs sí, clar, és que en aquestes situacions...
Que bèstia, no?
Sí, sí, sí. A més, és que sembla que... doncs té algun tipus de problema, no? Aaron Carter i, claro... de salut i això, i sembla que no, pues no està en les seues millors condicions. I clar, el seu germà, Nick Carter, voldrà defensar la seva família i per això, no?
Diu que no l'ha vist en 4 anys i que no té intenció de veure'l.
Imagina com estan les coses. I mira, més cantants, en aquest cas...
Rosalía,
per temes més amables, és que els fans han queixat de la preventa de les entrades de Rosalía. Fa 2 concerts a Espanya a desembre, Madrid i Barcelona, i sembla que en un minut han volat les entrades de la preventa. Que la gent
està
diu...
xica com la bromera, eh?
Sí, sí, ahí va a tope. Gent que diu que a les 10 estava ja en llista per a fer la compra, que tenia a les 10 i un minut les entrades seleccionades i un segon després no quedaven entrades. I com aquest tuit, molts altres que diuen que s'han quedat sense entrades. Altres s'entenen, òbviament.
Mai, i la gent diu que... algun tindrà, no?
Claro, algun moment. El tema és que diuen que si n'hi hauran més entrades, perquè si aquestes són de la preventa, a veure si hi ha algunes més o no, però vamos, que el fenomen Rosalía, imparable.
Pues sí, la veritat és que sí, cada vegada esta xica va a més. Però bé, hem de parlar d'altres temes, perquè, per exemple, s'està parlant d'Obama, que es reunia amb Greta Thunberg en Washington. L'expresident dels Estats Units es reunia amb la jove activista sueca per a parlar sobre la lluita contra el canvi climàtic. A més, deia que és una de les grans defensores del nostre planeta.
Uh-huh. Doncs aquest és un dels temes, i també es parla de mitjans de comunicació, en aquest cas de New York Times, que anuncia el tancament de la versió en espanyol. En una nota que ha publicat el lloc oficial d'aquest diari de New York Times en espanyol, s'anuncia, o es va anunciar ahir, que s'ha suspès com a un lloc autònom, si bé el lloc en espanyol va atraure a una considerable nova audiència que va al periodisme i va produir regularment articles dels quals estan orgullosos, no va demostrar ser financerament exitós, aleshores, com no és rentable, desapareix. És així, no?
Sí, sí, si no és rentable, desapareix.
És una empresa, si no dona beneficis, fora.
Doncs anem a parlar d'una que sí que és rentable, sí. Quina? Estem parlant de Rihanna. Renova el coll de cisne per al look d'entretemps. L'ha fet tendència. Què te pareix? A més, diu que el combina amb un bolso de tendència de tardor.
Ai, pues vale.
I apareix, pues, això, també, per exemple, la midi, que diu que també les faldes midi són tendència i l'efecte de la pell. Doncs coses que estan sent tendència i que, evidentment, les famoses estan ficant més de moda, si cap. És normal. Per exemple, la Victoria Beckham esta que li xifla. O caçadores en flecos, també diu que són tendència aquesta nova temporada. Coses així que estan sent tendència ja i que apareixen en la Vogue.
Doncs vale, el que vulgui seguir les tendències d'aquesta tardor ja sap què fer.
A comprar-te jaqueta de flecos.
Ja està. I mira, també es parla d'un congrés d'innovació Innova PD i en aquest cas destaca una intervenció, la del president de la companyia telefònica, César Alierta, que ha insistit en que la empresa FOU és i serà una de les responsables de potenciar la formació innovadora que impulsa ecosistemes i també ha parlat de la desconnexió, així ja s'ha dit moltes vegades, no? Entre universitat, empresa, investigació-empresa, sí. Doncs sembla que també ha abordat aquest assumpte i la gent que està aplaudint la seva intervenció.
Pues mira, jo acaba d'aparèixer ara mateixa, que me pareix que s'ha de llegir, perquè diu en la carta que Pedro Sánchez ha enviat al líder de Ciudadanos. El presidente en funciones ha tachado la formalidad de señor Rivera del encabezamiento por un querido Albert, escrito a mano. Doncs, bromes que han fet pues, perquè s'ha publicat aquesta carta i a la gent li fa molta gràcia fer bromes i inventar.
Home, no, ara això dona un caldo de cultiu de categoria.
Diu, ¿habrá acompañado la carta con un ramo de rosas rojas? Diuen.
Doncs sí. Home, me va fer gràcia ir. Ho vaig a dir perquè dius, és que la gent ho pensa tot. Clar, enguany ha sigut un any molt electoral i un Twitter ficava, lo que no pot ser és que hagi anat més vegades a votar que relacions íntimes he tingut. Ha anat més vegades a votar que relacions íntimes ha tingut.
Doncs,
si la gent ho pensa tot.
El que sí que anem a fer és a llançar en una enquesta en les nostres xarxes, en les xarxes socials de Ràdio Vila-real, Twitter, Instagram, Facebook, per a que tots vosaltres ens digueu si heu pensat ja si anireu a votar o no. Tu aniràs a votar?
Jo suposo que sí. El què? Pues no tinc ni... Bueno, no tinc ni idea i tampoc ho diria, però la veritat és que a hores d'ara no tinc clar que...
Jo tampoc.
No, jo sé, ara, no sé què faré.
Ja me va costar prou les passades d'eleccions decidir-me. Imagina d'ara, ara encara més, perquè sou com se diu, descontenta?
Sí.
Doncs això, descontenta.
Una descreguda, doncs ja veurem a veure què passa.
Ja veurem, però jo aniré a votar, perquè sí. Considere que s'ha d'anar. No sé, què fareu vosaltres? Aneu a votar o no? Conteu-nos-ho, vinga, a través de xarxes socials.
Doncs amb aquest anunci de l'enquesta ens quedem una xicoteta pausa de seguida, notícies curioses.
Construcciones Plamel Mepla, expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Plamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Plamel Mepla, Polígono Industrial Carabona, Burriana, teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78.
Terminan las vacaciones y llega el momento de ponerse las pilas con la formación porque lejos de lo que pueda parecer, septiembre viene cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar la inscripción a Estuditecles. Estuditecles, tu centro de estudios en Villarreal, en calle Molino número 11, esquina Acequia Mayor. Teléfono 964-52-1548.
Aquesta temporada no t'ho penses. Si els teus fills tenen més de 6 anys, els esperem a l'Esportiu Bàsquet Vila-real. Enguany de nou al Centre de Tecnificació Esportiva. Unes instal·lacions on oferir més horaris i qualitat. Inscripcions a www.ebvila-real.com o de forma presencial a partir del 9 de setembre al Centre de Tecnificació Esportiva de 5:30 a 7:30 dilluns, dimecres i divendres. I aquest setembre descobrís el món del bàsquet de forma gratuïta. Esportiu Bàsquet Vila-real. T'apuntes?
Aula de música 12 notes. 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'Aula de música 12 notes al carrer Pare Molina 29 de Vila-real. Matrícula oberta. ¿Ya tienes el uniforme de tus hijos para el próximo curso escolar? En Big Mother Arbo encontrarás los uniformes de los colegios de Vila-real, La Consolación, Pío XII, Escultor Ortell, Angelina Abad y José Soriano. Si buscas el uniforme de tus hijos, Big Mother Arbo, en Avenida Pío XII 55, Vila-real.
Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany, preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i Avinguda Pius 12 a Vila-real i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Arranca un nou curs i a l'acadèmia ja ho tenen tot preparat per a que la motxilla no et pese més del compte. Primària, ESO, batxillerat, universitat, totes les assignatures i en grups reduïts. No dubtes i apunta't a l'acadèmia. Ens trobaràs a l'Avinguda de Pius 12 30 Entresol de Vila-real.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seua web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Soñé un verano que se hiciera eterno desde el momento en que vi tu mirada.
12:23, moment de començar el repàs per aquestes notícies curioses i comencem parlant d'un acte, és que tela l'acte que havien organitzat, Núria, és que tela.
Doncs anem a parlar d'un hotel de Newcastle en Regne Unit que s'ha vist obligada a demanar disculpes i a clausurar un esdeveniment de llançament de nanos.
És que tela.
No vull enriure'm. Que anava a celebrar dins de les seues instal·lacions. Uh-huh. Ho anava a celebrar el 21 de setembre. I és que havia programat aquesta activitat, però front a les crítiques dels anglesos, l'hotel s'ha vist obligada a demanar disculpes i a cancel·lar l'esdeveniment. Uh-huh. Diu que no anava a llançar persones reals, sinó ninots.
Yo creo que eso es una excusa.
Digo, nuestras más sinceras disculpas a cualquiera que se haya ofendido por los comentarios hechos hacia las personas de corta estatura del público. El evento no tenía la intención de ofender a la comunidad enana, ni en ningún momento hubo intención de dañar o involucrar a personas de corta estatura. Nuevamente, nuestras sinceras disculpas.
Jo crec que això ho han dit després de veure la que els estava caent damunt per a netejar una miqueta la seva imatge i que voldrien fer-ho...
Però llançament de nanos...
És... Home, és que si és de ninos hagués ficat llançament de muñecos.
No sé...
O muñecos enanos. Jo crec que és això, que ho han fet per a intentar netejar la seva imatge perquè...
No m'ho puc imaginar.
En quin cap entra aquesta idea? O sigui, quina ment privilegiada diu... Que no organitzarem un llançament de nanos, eh? I tots ahí...
Algun pirat.
Sí, y el tema es que ho acceptaren desde la direcció de l'hotel. Igual va ser el director i a veure qui li porta la contrària al director, saps?
Però no bé. Sé, una curiositat curiosa de veritat, eh?
Home, pues la que ve a continuació no és menor. Macaila Sarabia es guanya la vida traient la llengua. Sí, trau la llengua, pam, clink, clink. Caixa, la jove influencer guanya cada any una xifra redona ni més ni menys que de 100.000 dòlars.
Traient la llengua?
És que no és una llengua con la que podem tindre tu i jo, és una llengua considerable i important de tamany. Ho fa per a llepar gelats, fruites i altres productes, a més de vegades en poses una miqueta eròtico-festives. Sarabia, originària dels Estats Units, viu en West Palm Beach, a Florida, i té més de 2 milions de seguidors a Instagram. La seva llarguíssima llengua és una marca registrada. És que té la llengua registrada, és increïble.
Però que com és de llarga?
Home, jo crec que per baix de... Sí, de la cara, de baix de la barbilla, sí, jo crec que sí. S'embolsa cada vegada que la trau a passejar entre 900 i 3.000 dòlars per compartir fotos i vídeos d'ella mateixa llepant aliments. Això ho
clar,
va
diu
dir
que
ella.
Fa anuncis, fa vídeos de YouTube, ven mercaderia en un lloc web i sí, diu sí. Que l'any passat va guanyar més o menys uns 50.000 dòlars. Increïble, eh?
I en guany, que encara no ha acabat, ja ha duplicat la xifra.
Esta xica, eh? Mira, sí, sí. Ha tingut el don de tindre la llengua llarga i ja està.
Home, l'únic que és això, n'hi ha algunes imatges que dius, home, té...
Ah, però tu saps el que s'embolsa?
Ah, no, no, això està clar, ella ho fa perquè foto? Vol. Sí, sí, però clar, és això, n'hi ha algunes que dius, escolta, si te paguen per la llengua no fa falta la resta de pose.
Ai, de passo, ella ho dona tot.
Ja que està, diu, pues lo doy.
Doncs ara el protagonista és un gos tailandès, Leo. Diu que va esperar durant 4 anys als propietaris... Ai, pobret, a la voreta d'una carretera. Diu que va romandre en el mateix lloc on es va perdre durant un viatge amb els seus propietaris. Un internauta va contar a les xarxes socials que va veure la mascota deambular per la carretera i que una dona va acudir per alimentar-lo. Després de preguntar-li a esta, va descobrir que Leo havia estat esperant-lo durant tot aquell temps en l'encreuament. La dona va comentar que va intentar adoptar l'animal, però després de diversos dies sense casa, el gos se va escapar i va tornar a la carretera. Des d'aquell moment, li portava menjar i aigua. La història de Leo va commoure els internautes i van començar a compartir online la ubicació, per si podien trobar els seus propietaris. Afortunadament, una família se va ficar en contacte amb l'internauta per a dir-li que se tractava del seu gos Bon Bon. Se va perdre 4 anys enrere, en el mateix lloc on ara es trobava. El propietari va explicar que la mascota es va perdre durant unes vacances, quan va parar el cotxe per a repostar i Bon Bon va eixir corrent. La família el va buscar durant hores fins que finalment van desistir i van decidir continuar el seu camí. Afortunadament, la família i la mascota han tornat a reunir-se gràcies a la col·laboració dels internautes, però Bon Bon ha preferit tornar amb la gent que durant aquest temps l'ha ajudat a sobreviure.
O sigui, que està 4 anys esperant-los, quan arriba va i no vol estar amb més i vol estar amb la gent que l'ha cuidat 4 anys. És molt curiós, sí.
Ai, però és una història bonica,
sí,
eh?
Sí, la veritat és que sí. També dura, perquè clar, pobre animal, allí 4 anys plantat en l'encreuament. Sí. Però mira, ja anem a parlar ara de l'amor. I un amor que ha fet canviar la vida d'un home. No estoy dispuesto a asumir una doble vida. Amb aquestes paraules es va dirigir el sacerdot d'origen argentí, Nelson Cuello, als seus allí congregats durant una homilia el passat diumenge en el departament Valle Fértil en San Juan, Argentina. Cuello, aquest cura, està enamorat i penjarà els hàbits per aquesta raó.
Ai.
Sí, sí, mira. Diu que la nit anterior a aquest anunci va celebrar la missa acompanyat pel pare Rodrigo i el pare José, que li van acompanyar en el procés. Diu que va ser llarg i complicat, amb moltes coses a tenir en compte. Després de dialogar durant diversos mesos amb el bisbe, ja estava parlat amb ell de que fora el 15 de setembre, segons va explicar l'ara expàrroc a una ràdio local. Va dir que era una decisió que havia de prendre per a poder descobrir i cercar la felicitat també. Que volia transmitir a la comunitat quan conclogués la missa, perquè ell sempre va predicar en honor a la veritat i la honestitat, i en virtut d'això volia ser sincera amb la comunitat i amb aquells que l'han acompanyat durant
que
tot.
Que s'ha enamorat de l'home.
Doncs sí, la veritat
no
és que
res.
Sí. diu que està molt bé, que està molt feliç, encara que entenc que aquesta puga resultar una decisió confusa per algun dels feligresos.
Ja m'imagine. Uh-huh. Però bé, lo important és això, no? Que no, sí. Si ho ha dit i vol fer un altre, agarrar un altre camí en la seva vida, perfecte, uh-huh. Que siga no, molt sí. feliç.
Doncs sí, la veritat és que sí.
Doncs anem ara a parlar de la Direcció General de Tràfic, perquè realitzarà fins el proper diumenge una nova campanya de vigilància i de conscienciació dels perills que suposen la distracció al volant, amb la que recupera 6 anys després la iniciativa, després de que aquests factors s'hagin convertit en la causa principal dels accidents mortals en carretera, especialment l'ús del telèfon mòbil. No obstant, la DGT ha volgut mostrar que molts imprudents no sols utilitzen el telèfon mentre es conduïssen. N'hi ha que també aprofiten per a menjar, maquillar-se o inclús per a fer el cubo de Rubik.
Qui no porta un cubo de Rubik ahí a la guantera?
En sèrio?
No ho sé.
Però si estàs conduint, entretint-te't conduint.
Pues sembla que no. Sembla que no.
I és que, clar, ja ho sabem de sobre, no? Que si estàs fent coses que no són conduir, uh-huh. El que pots fer és ficar la teua vida en perill i la dels demés.
Doncs bé, això que servisca també com a punt, no?, per a tenir en compte. I també es parla del castell de Hailclere, que és on es va rodar la famosa sèrie Downton Abbey i que podrà reservar-se des de la plataforma Airbnb per a celebrar l'estrena de la pel·lícula el proper divendres 20 de setembre. El comte i la comtessa de Carnarvon, propietaris d'aquesta majestuosa mansió de camp victoriana d'estil isabelí, que està enmig d'una finca de 20 km quadrats en el comtat de Hampshire, a Anglaterra, han ficat un anunci en el web immobiliari en el qual els fans d'aquesta aclamada producció, guardonada amb 6 Emmys i un Globus d'Or, entre altres distincions, passen la nit del 26 de novembre en un dels seus 300 dormitoris.
És molt bé, eh?
Uh-huh. Els comtes rebran els huéspeds. Començaran amb un còctel de benvinguda en el saló i un sopar en el menjador. Per descomptat, també seran atesos pel majordom de la casa. Prendran cafè en la biblioteca amb els sofàs...
Per als fans?
Sí, sí, amb el sofà roig, tot tal qual, tot tal qual.
Tot igualet. Uh-huh. Quan val això?
Doncs no és tan car com ho poguera pensar. El preu de l'habitació està a l'abast de qualsevol persona. 150 lliures, uns 167 euros. Inclou secador del moño, xampú, ara sí, no té wifi ni televisió.
Ai...
No se pot anar en mascotes ni fumar i per a sopar, això sí,
has d'anar mudat.
Sí, de còctel. Una miqueta elegant, és que clar, estàs en un castell que es va construir en la dècada de 1840. Així que, clar, doncs has d'anar a la línia.
Doncs l'altre dia, Seila, ja per a tancar sí. les curiositats, parlàvem del monstre del llac Ness. Uh-huh. Doncs ara, investigadors de Nova Zelanda acaben de publicar un estudi desmuntant l'existència del famós monstre. Uh-huh. Ai, que llàstima, si això es donava molta...
Sí, molt de joc, però bueno, és que ara ja li ha eixit un rival, que Xina diu que té un.
Diu que en Xina s'ha fet viral un vídeo que mostra una estranya criatura aquàtica de llarga cua negra nadant en la superfície del riu Yangtze. Van eixir inclús imatges, imagina't. Mhm. Uh-huh. Li diuen el Nessie Oriental. El vídeo amb la enorme serp d'uns 10 metres de llarg fou capturat prop de la presa de les Tres Gargantes, un lloc bastant turístic en la ciutat de Yichang. Uh-huh. I diu que la filmació, vamos, ja ha superat una locura. 100.000 de me gusta. Uh-huh. Doncs bé, així estan les coses.
Home, també hi ha gent que també diu que igual volen això, que la gent tinga interès a anar a veure-ho, es genere més turisme i que siga tot una miqueta una invenció.
Una llegenda, no?
Sí, llegenda o una invenció per atraure turistes. Però bé, pues ahí està.
Doncs aquesta és la curiositat que volíem contar-te. Si voleu anar-vos-en a... Si voleu veure a Nessie,
Nessie
podeu
xinès.
Anar ara
a
Xina, perquè a Nova Zelanda ja no n'hi ha. Què vos uh-huh. pareix? Ha emigrat.
Doncs anem a parlar ara de més assumptes d'aquesta jornada d'inserció laboral en femení. Una pausa, de seguida parlem amb Charo Castelló de Fundació Tots Units.
Des d'Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del nuevo Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera. Frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Trinity, Cambridge o la EOI, clases de apoyo y para universitarios. Matrícula abierta, más información en el 964-537609 o al email info@lbingles.com.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una proposta que arriba demà de la mà de Coopera i Fundació Tots Units. Per tal de conèixer més detalls d'aquesta jornada que fica el focus en la inserció laboral de les dones, ens acompanya una de les responsables de Fundació Tots Units, Charo Castelló. Charo, buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
Pues retomamos, ¿no? Se inicia el curso, aunque la actividad suponemos en Tots Units no puede parar, y lo hace con una jornada en la que se incide especialmente en las mujeres y en su inserción laboral, ya que por desgracia son parte de la población que mayor complejidad tiene, ¿no?, para conseguir éxito en esta labor.
Sí, bueno, es un proyecto efectivamente que venimos trabajando ya a lo largo de todo el año. Es un proyecto que se ha podido realizar gracias a la colaboración del Instituto de la Mujer, del Ministerio, el Instituto con la Dirección General, y nos ha permitido realmente poner una serie de medios para mejorar pues todo lo que puede ser la capacitación y las posibilidades, ¿no?, de las mujeres que han participado en él, mujeres pues que vienen con dificultades sociales, con dificultades familiares, con un conjunto de dificultades importantes que a veces les está impidiendo de una manera como muy muy grave y durante mucho tiempo la inserción laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso, a través de certificados de profesionalidad y además de un acompañamiento que ha ido más allá de la formación puramente profesional, sino también de trabajar otras áreas, ¿no?, de las competencias de las personas y de las mujeres en este caso, pues nos ha permitido que en estos momentos podamos mostrar los resultados. Además, este proyecto lo hemos hecho en coordinación con otros proyectos del Estado, en concreto con un proyecto de Caritas Asturias, uh-huh, y otro proyecto de formación de Bilbao, y precisamente mañana nos van a acompañar también nuestras compañeras. Y bueno, pues lo que queremos mostrar son los resultados y también establecer diálogos para ver cómo podemos implementar cada vez mejor medidas que ya sabemos que desde la Administración se están poniendo pues proyectos, instrumentos, dinero, pero entendemos que las mujeres con vulnerabilidades y con dificultades sociales importantes necesitan a veces un tipo de pluses que es importante visualizarlos como buenas prácticas, uh-huh, y que sean acogidos para realizar pues proyectos de estas características. Entonces, bueno, mañana vamos a hablar van a estar las propias mujeres en una mesa hablando, uh-huh, luego va a haber una mesa de empresas, ¿vale?, sí, en la que vamos a dialogar también pues cómo está siendo esto, cómo las empresas están acogiendo, pues cuando acuden las personas, las mujeres a prácticas, o cómo se está haciendo la integración y la inserción laboral por parte de estas empresas. Nos va a acompañar RAM Mediterráneo, que es una empresa local, y CLEFE. Y por último vamos a tener una mesa de administración donde van a estar representados todos los niveles de la administración, desde la local con Rosario Royo, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Villarreal, también con la directora general del Instituto de la Mujer, con María Such, con la directora general de Formación y Empleo, Rocío Briones, y con el subdirector general de Programas del Ministerio, Luis Simón, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que vamos a intentar, dialogar, ver cómo todos esos niveles de la administración efectivamente de una manera integral se están trabajando y se ponen a trabajar para dar respuestas a estas necesidades. Y bueno, y luego contaros que también tenemos una cosita especial aparte de la jornada, y es que de la mano de la Diputación de Castellón hemos hecho un proyecto que es un nombre así un poco especial, se llama Upcycling. Es una acción pionera que hemos querido, por lo menos para nosotros aquí en Fundación, en Coopera ya se estaba haciendo, y es a partir de objetos que nos llegan a la Fundación, de esos que depositan las personas, pues maletas, vinilos, un montón de objetos que pensamos que no tienen ninguna utilidad, pues hemos hecho un proyecto en el que les hemos dado otra utilidad, ¿no? Y vamos a hacer una exposición. Estarán los objetos que hemos fabricado expuestos en la Casa de Elsmundina, en el patio, y será por mañana por la tarde, se podrá visitar de 5:30 a 8, y el viernes también por la mañana de 10:30 a 1, y por la tarde otra vez de 5:30 a 8. Todas las personas que quieran visitarla pues podrán hacerlo, y la verdad es que es bien bonita, Upcycling para la inserción laboral se llama.
Esto ya va más allá del reciclaje, ¿no? Que sería recycling, ahora se evoluciona todo, ¿no? Evoluciona, Charo.
Sí, pues la verdad es que, bueno, pues a lo mejor hay alguna persona que lo conoce, pero pues bueno, de vinilos que ya no se llevan, pues hemos hecho relojes, de bombos de lavadora, pues hemos hecho cosas muy originales. No lo cuento todo, así mejor que te vaya a
que
ver.
Que sea sorpresa, ¿no?
Pero sí, sobre todo también porque, bueno, pues es una nueva acción que hemos desarrollado, una experiencia piloto en el taller laboral, y nos parece que, bueno, pues que es una acción bien bonita, bien creativa, y que además permite a muchas personas pues también sacar de dentro todo eso que llevan, que hay gente auténticamente artista para hacer estas cosas en los talleres prelaborales, y pensábamos que, bueno, pues que era darle otra vuelta de tuerca, ¿no? Al tema de la economía circular y darle un uso y, bueno, y generar productos bien interesantes y con un consumo pues bien bonito, ¿no? El consumo de estos objetos pues también es una manera de colaborar con el medio ambiente.
Y también nos gustaría, Charo, aunque suponemos que lo abordaréis mañana y no queremos que ahondes mucho, ¿no?, para no chafar el contenido, pero ¿cómo ha ido, ¿no?, este año, esta jornada? Suponemos, ¿no?, es la clausura de todo el trabajo que ya habéis realizado desde la Fundación Tochunich. ¿Cómo ha ido este año de actividad?
Bueno, aparte, este es uno de tantos proyectos, ¿vale? Realmente este proyecto ha ido bien, hemos trabajado en el conjunto del proyecto entre las tres entidades, hemos trabajado con 75 mujeres, ¿vale? 75 mujeres que vienen de distintos puntos de partida, pues bueno, como decía antes, de situaciones de vulnerabilidad, mujeres solas, atendiendo a los niños o a otros miembros de su familia, algunas situaciones de violencia, ¿vale? Ha habido situaciones de mujeres que venían de una experiencia de violencia interesante, y no quiero decir género, porque efectivamente es una violencia de género, pero también han vivido otras muchas microviolencias que a veces no son vistas y están ahí, ¿no? Mujeres con difíciles situaciones para al final acabar el mes, para poder conciliar cuando les sale un trabajo y ver cómo conciliar el cuidado de las personas a su cargo con el empleo. Bueno, han sido situaciones muy muy difíciles en algunos momentos, pero estamos muy contentas porque también el grupo de mujeres que han ido haciendo este camino, pues a través de diversos certificados de profesionalidad que hemos trabajado junto con Labora, pues eso, se han introducido otro tipo de acciones que yo creo que han permitido, y mañana yo creo que alguna de ellas, o las tres que van a participar lo van a decir, pues han permitido realmente compartir que para ellas ha sido una buena oportunidad para colocarse en otro lugar, tanto personalmente, afectivamente, como también laboralmente. Ahora estamos en la fase del empleo, sí. Estamos ya con ellas, ya hay personas, ya hay mujeres que están trabajando. Después de las prácticas que realizamos, ya se quedaron a trabajar en empresas de aquí de nuestro territorio, uh-huh. Y estamos todavía en la fase de empleo con muchas de ellas, porque efectivamente no hemos acabado, pero lo que es el núcleo importante del proyecto sí que está realizado, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, contentas con esas 75 mujeres, y ahora mismo no te sabría decir el dato de las mujeres que ya tenemos al empleo, pero ya tenemos unas cuantas.
Así que es importante.
Mañana lo contaremos, sí, mañana lo contaremos, uh-huh. Sí.
Suponemos, Charo, ya para cerrar, porque entendemos que tienes otras obligaciones que atender, habréis invitado a personas, ¿no?, al público al que se dirige especialmente esta jornada, pero si alguien nos está escuchando y tiene algún tipo de interés, ¿no?, ¿a quién o quién se podría beneficiar especialmente de esta jornada de mañana?
A ver, la jornada de mañana, bueno, pues hemos invitado a parte de las personas de la administración, como te he dicho, de los diferentes niveles de la administración. Sí. Imagino que también nuestro alcalde de aquí de Villarreal vendrá a la clausura, que uh-huh. Yo creo que el ayuntamiento está comprometido con todo este trabajo, y Chus Madrigal, que es el concejal de economía, uh-huh. Pues que también incluso va a estar en la inauguración, porque pues yo creo que hay un compromiso serio por parte de ellos para ir desarrollando proyectos de estos, así como también desde servicios sociales, ¿no?, con Álvaro. Hay otras entidades que están trabajando con mujeres o con personas en dificultad social de aquí del entorno más inmediato, pues a las que hemos invitado, y luego, bueno, pues personas que efectivamente puedan estar pues de alguna manera apoyando, voluntariado que esté apoyando tareas que realizan en organizaciones, ¿no?, y entidades sociales que están trabajando por la inserción laboral de este tipo de colectivos, ¿vale? Uh-huh. Era importante inscribirse, lo digo porque ya prácticamente creo que hoy es el último día para la inscripción, está en la página web, pero es muy importante la inscripción porque tenemos que contar bien, pues eso, para que nadie esté levantado, ¿no?, o de pie, uh-huh. Y entonces, bueno, pues ya tenemos inscritas más de 70 personas, y bueno, pues intentaremos estar en un espacio de diálogo y de reflexión, fundamentalmente pues para salir con las pilas cargadas y con las mochilas llenas de propuestas, de buenas prácticas, de buenas propuestas, para seguir caminando en proyectos donde, bueno, pues las personas puedan vivir con un poco más de dignidad, ¿no? Uh-huh. Y sería ese un poco el objetivo de la jornada, ¿no? Uh-huh. De ponernos en pie, ¿no?, para caminar y para que ellas puedan caminar y hacerlo de una manera, pues eso, con ilusión, con alegría, con ganas y viendo futuro. Porque yo creo que es muy importante cuando las personas vemos futuro, vemos que tenemos posibilidades, vemos oportunidades, desde luego psicológicamente nos encontramos de una manera muy distinta para afrontar la vida a cuando lo que vemos son puertas cerradas, ¿no?
Uh-huh. Pues esperemos que...
Y eso sería.
Sí, esperemos que estas puertas, ¿no?, se abran efectivamente, que dé pues este espaldarazo a mucha gente que lo pueda necesitar. Charo, si te parece, hoy lo dejamos por aquí, pero como suponemos que en Tochunich la máquina no para y tenéis muchos otros proyectos, hablamos en breve del resto de actividad que tenéis entre manos.
Muy bien, muchísimas gracias por llamar. Venga, hasta
luego. Buenos días.
Buenos días.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
I nosaltres, quan arribem a la una, menys 10 minuts del migdia, avancem aquest informatiu, aquest repàs per l'actualitat política provincial i local. L'aeroport de Castelló i l'aerolínia Volotea han presentat la nova ruta estival que connectarà Castelló amb Marsella a partir del proper mes d'abril, que tindrà una vigència de 3 anys. El director general d'Aerocas, Joan Serafí Bernat, ha destacat que aquesta connexió suposa una oportunitat per al sector turístic castellonenc, en la mesura que exercirà un paper catalitzador de turistes procedents del sud de França. En aquest sentit, l'aeroport de Marsella té una àrea de captació principal en el departament de Bouches-du-Rhône, que compta amb més de 2 milions d'habitants. Bernat ha recordat que el país galo és el principal emissor internacional de turistes a la província de Castelló, amb el que es podrà aprofundir i créixer en un mercat estratègic. El director d'Aerocas ha anunciat que, en coordinació amb els empresaris, s'està preparant accions promocionals en Marsella dirigides a posicionar el destí Castelló en la zona. Així mateix s'està treballant amb Volotea per a que l'aerolínia recolza les institucions locals mitjançant campanyes promocionals coincidint amb la celebració d'esdeveniments destacats de la província, amb un objectiu: fomentar l'arribada de turistes francesos. D'altra banda, la Diputació de Castelló ha constituït per unanimitat els nous òrgans de govern del Patronat Provincial de Turisme en una sessió encapçalada pel president de la institució provincial, José Martí, que compta en la vicepresidència amb el secretari autonòmic d'Ocupació, Francesc Colomer, i la diputada provincial, Virgínia Martí. El nou Patronat Provincial de Turisme arranca així una nova etapa marcada per la millora de la representativitat d'empreses, professionals i territori, i amb el clar objectiu de convertir el turisme en una peça fonamental per a lluitar contra la despoblació i per a impulsar una nova ruralitat, com ha destacat en la seva compareixença José Martí. El Consell Plenari de l'organisme autònom compta amb un total de 41 persones que representen a la Diputació, els municipis costaners, els d'interior, els empresaris turístics i diversos col·lectius vinculats al sector. Entre les principals novetats, la incorporació de 3 representants de l'associació Hosbec Altur, de la Indicació Geogràfica Protegida de Vins de Castelló, de l'Associació de Turisme Actiu de la Comunitat Valenciana i de l'Ajuntament de Montanejos. Ens anem cap a Onda, que ha oferit ajudes econòmiques per a la rehabilitació de 49 immobles entre cases particulars, hotels i residències, que compten amb més de 15 anys d'antiguitat. Els edificis que han quedat exempts d'aquesta subvenció són les oficines, edificis públics, garatges o trasters. També han quedat exclosos les partides de mobiliari de cuina, decoració, reforma de piscines i construcció de paellers. Aquest projecte d'ajudes econòmiques s'aprovava en 2015 i les convocatòries s'han anat renovant fins al moment. La última s'obria el 20 de febrer i finalitzava el dilluns 26 de setembre, donant continuïtat a Onda Bonica, un projecte per a mantenir la ciutat més neta, millorant l'accessibilitat i comptant amb la participació i les suggerències de tots els onders. D'altra banda, a Almassora, el regidor de Cultura, Javier Moyà, i la tècnic de l'àrea, Lola Sanz, han presentat la programació d'activitats dos ítems per al curs 2019-2020. En aquesta ocasió, l'oferta suma 4 nous tallers al programa habitual: cuina creativa, horticultura domèstica, teatre i fotografia. El període de preinscripció presencial i en línia està obert del 20 al 30 de setembre. Mollà ha puntualitzat que el seu departament manté el preu de les activitats en 1,5 euros cada hora per a facilitar la participació del major nombre possible d'assistents. Les persones interessades han d'emplenar la preinscripció de 8 a 10 del matí si acudeixen al CIAC o a través del web municipal almassora.es. Ens anem cap a Nules. L'Ajuntament i el grup de Veus Música Viva han presentat la programació cultural d'aquest grup, d'aquesta agrupació local que protagonitzarà en la present temporada. S'han programat un total de 5 actuacions que tindran lloc els dies 9 d'octubre, 2 de novembre, 28 de desembre, 4 d'abril i 4 de juliol de 2020. Les persones interessades podran adquirir l'entrada a la taquilla del Teatre Alcàsser abans de cadascuna de les actuacions per un import de 15 euros. Els abonaments es podran adquirir en l'estand que el grup de Veus Música Viva tindrà a la Fira Agrícola els dies del 19 al 22 de setembre en diferents establiments col·laboradors. Ens centrem ara en la localitat de Vila-real. En primer lloc, en l'oposició. La regidora del Partit Popular d'Orelló ha denunciat la pèrdua d'ajudes econòmiques per part del consistori. Escoltem, per tant, la seva crítica.
Aquest govern municipal socialista se dedica a tornar subvencions a la Generalitat Valenciana. I si l'altre dia era els nostres companys de l'oposició els que denunciaven la pèrdua de 50.000 euros en ajudes de la Generalitat per part d'aquest Ajuntament per no contratar en temps i en forma a personal per a valorar la dependència quan hi ha cues de més de 2 anys d'espera, ara, a un mes de la celebració del Dia Internacional de la Lluita contra la Violència de Gènere, mos enterem de que dels 75.400 euros que va destinar en el pressupost del 2019 la Generalitat Valenciana per l'Ajuntament de Vila-real perquè contratara un agent d'igualtat i 2 promotors d'igualtat, d'eixos 75.400 euros, 50.400, pues segurament s'han de tornar. I s'han de tornar perquè, altra volta, com ja va passar en la redacció de les bases de la gent d'igualtat, que van tardar any i mig en contratar-lo i en editar les bases, doncs ara pareix que no van dependre d'aquella experiència i d'aquella mala gestió. Ara tampoc han tingut temps. Ixa és l'excusa per a perdre les ajudes, els 50.400 euros, per a contratar a 2 agents de 2 promotors d'igualtat.
D'altra banda, també els contem que Vila-real commemorarà dijous que ve el Dia Internacional de la Pau amb una jornada educativa i una taula redona organitzades pel grup de dones de Vila-real, amb la col·laboració de la Regidoria de Serveis Socials. Les activitats començaran de matí en horari de 10 a 12 amb activitats educatives a la plaça Major, on els participants podran deixar la seva proposta i signatura per la Pau. També continuaran amb una jornada educativa que es reprendrà per la vesprada de 5 a 7, quan es donarà el relleu a la taula redona sobre la Pau. La sessió reunirà a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural, representants de l'associació LGTBI, Creu Roja, CASDA, a més del grup de dones de Vila-real. L'Assemblea General de l'ONU va decidir celebrar cada 21 de setembre el Dia Internacional de la Pau a Vila-real. Aquesta jornada es commemora i es celebra cada any amb diferents activitats de conscienciació i lúdiques. I un succés, una última hora, i és que un avió de l'Acadèmia General de l'Aire amb 2 tripulants s'ha estrellat en el Mar Menor front al Club Nàutic de Santiago de la Ribera, en la platja Barnuevo, segons informen des del Centre de Coordinació d'Emergències 112. Fonts de la AGA confirmen la mort d'aquests 2 ocupants, un instructor i el seu alumne. I amb aquest assumpte ens quedem quan arribem a la una del migdia. De seguideta ens anem a per les valoracions dels diferents polítics a nivell provincial i local, que a veure què ens conten, com valoren aquestes noves eleccions datades per al 10 de novembre.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Y como novedad este año lanzamos los nuevos productos de competición Premium Pro y Advance, compaginando los entrenamientos con los estudios a distancia de ESO y bachillerato. El entorno más equilibrado para completar tus estudios y conseguir becas al 100% en universidades americanas. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal. Real o en el 964-53-11-14.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Inmobiliaria Meseguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
I nosaltres parlem amb l'alcalde de Nules, amb David García, de Centrats en Nules, que ens volem que ens doni la seva opinió respecte a les eleccions anticipades al 10 de novembre. Doncs bé, David García, bon dia.
Molt bon dia.
Què li pareix aquesta decisió?
Bueno, pues me pareix que al final que els ciutadans tinguem que tornar a votar quatre voltes en quatre anys demostra la incapacitat total de no ser representants públics en el govern, en el Congrés dels Diputats, en el Senat, de poder arribar a acords. Demostra que la classe política en general no està preparada per a un panorama pluripartit, no? Plural. On hi ha una fragmentació total i al final pues, en aquesta fragmentació que, al final els ciutadans han decidit el nostre vot, però el que té que fer és que els polítics negocien, parlen, no? I al final intenten arribar a acords per el bé del país. El que no pot ser és que tinguem quatre anys de total desgovern i que això bueno, al final perjudica la inversió i perjudica mil projectes a nivell de millora de l'estat espanyol que estan pendents simplement per que fiquen d'acord, no? I al final, això, pues, bueno, o lamente profundament, i la veritat, bueno, perquè sí, llegint avui molts comentaris en xarxes socials que en raó molta gent diu, bueno, pues jo no vaig a votar el 10 de novembre. Pensi que això
passarà.
Encara que això tinga una raó moral, no? Perquè tots ho podem pensar, jo també, al final crec que el que hem de fer és raonar bé i anar a votar en molta consciència i fer un vot de castig davant de tots aquells que consideren que són responsables d'aquesta situació.
Sé que tots, una vegada vam saber aquesta decisió, ens vam fer cabales, ens vam fer apostes, no? Vostè pensa que quins seran els resultats? N'hi hauran canvis? Se castigarà, per exemple, el Partit Socialista?
Pues lamentablement crec que no. Lamentablement crec que no se castigarà. Crec que se ho mereixeria, però crec que lamentablement no se castigarà.
Mhm. I pensa que pujarà algun partit concret o que...
Jo penso que aquesta jugada és una jugada del bipartidisme. Sí. Interessa a PP i PSOE, perquè al final les enquestes crec que aniran encaminades en el sentit que el PSOE i el PP pujaran. I al final pues, lo que farà és un poc pues, fer tornar un poc més a aquest bipartidisme del que van fugir fa uns anys i que els partits pues, més xicotells pues, vagin perdent suport.
Claro. Això pot afectar? O com està afectant també que no hi hagi govern a Nules?
Bueno, pues evidentment afecta. Pues ahí tenen varios projectes que depenen de l'Estat, com per exemple és les obres d'encausament del Barranc del Torrent, que és un projecte que fa dècades que estem esperant, com pot ser el tema dels espigons de tot Castellonsú, pues són projectes que al final el no tindre un govern en decisió pues, fa que se ralentisse o que directament no existisca.
Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies, alcalde de Nules, David García, per la seva opinió.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres parlem amb l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, perquè volem saber quina és la seva opinió, quina és l'opinió també per part del Partit Popular respecte a aquestes noves eleccions que s'avancen per al 10 de novembre i que ja les tenim pràcticament ahir, no? No acabem, tornem a, una altra vegada a eleccions. Carmina Ballester, bon dia.
Bon dia, molt bon dia a tots.
Doncs bé, què opina vostè sobre aquesta decisió i sobre aquestes eleccions una vegada més?
Bueno, pues la veritat és que la nostra opinió no és molt diferent de la de jo crec que la immensa majoria dels espanyols, no? Jo entenc verdaderament la desafecció, entenc que, pues que els espanyols estiguen farts, no? De veure que una vegada de una altra s'escrida a votar i que aquest exercici del seu vot pues que no serveix per a molt, crec que pensem, i nosaltres de veritat que en aquest sentit també tenim aquest pensament, pues que el senyor Pedro Sánchez pues que ha ficat per davant els seus interessos personals, els seus interessos partidistes, els seus còmputos, per davant de lo que seria els interessos d'Espanya, els interessos de la nació i els interessos de lo que és del conjunt dels espanyols. Ens preocupa també la incapacitat que s'ha demostrat, no, de plegar acords, de ser capaç d'acordar en el resto de forces polítiques que tenen representació en l'art parlamentari, pues esa possibilitat, no, de ficar per davant el país i el benestar dels espanyols. I bueno, la veritat és que hi ha una sensació de frustració, no?
D'esgotament, no?
Millors d'espanyols, sí. Millors d'espanyols, pues matinen tots els dies, no?, per anar a treballar i per treure endavant pues, les seues famílies, els autònoms, els seus negocis, els empresaris, pues, els seus projectes empresarials, i després pues, nos donem comptes, no?, de que Sánchez i els seus socis pues pareix que s'hagin passat un estiu de vacances en tota la situació del pressupost d'inestabilitat econòmica que això genera, que se poden orientar inversions i que se pot generar pues, una situació de desconfiança en la resta del món. És algo immerescut per al conjunt dels espanyols.
També és cert que aquesta disconformitat, no, i aquest esgotament a l'hora d'anar a les urnes una altra vegada pot beneficiar al Partit Popular, segons diuen les enquestes, perquè el Partit Popular, claro, els seus votants són més disciplinats, no? Això és el que diuen.
Sí, i n'hi haurà que veure la gent un poc en els pròxims dies, ja pues, tindrem que valorar un poc la gent com assumís, no?, esa situació de sentir-se pues, decebuts per la situació i per lo que és la política en general, no? Esa percepció de que moltes vegades els polítics s'agarren primer els seus interessos personals, els interessos dels partits per davant de l'interès del país, i ahí crec que és que va ser una valoració molt, molt, molt personal, més que política. I bueno, no sé exactament com tindrem els índexs d'abstenció, pues, quan finalitzi aquest procés electoral pues, podrem valorar-lo. N'hi ha que veure els espanyols com anem a gestionar aquesta situació de frustració, aquesta sensació de sentir-nos farts. Però anem a buscar una solució per a llevar este conflicte, o per contrari s'anem a quedar en casa.
Però
no
encara així,
com funciona.
Encara així vostè anima, no? Imagina que la gent isca al carrer i vaig a les urnes.
Per supost que sí. Jo no ha hagut una convocatòria electoral des de que tinc edat per a poder votar en el que no hagi exercit el meu dret de sufragi actiu, claro que sí. I jo animo a tot el món a que vaig a votar, i que manifeste tantes vegades com siga necessari pues, la seva voluntat en les urnes. És el major xoc de democràcia, és la màxima manifestació de democràcia, que la nostra les urnes no l'única, no l'única ocasió en la que el poble pot parlar ni deu parlar, però sí que des de luego per supost que crida a la participació encara i tot, a pesar de la situació que estem vivint.
Té vostè les seues pròpies enquestes? Pensa vostè que el Partit Popular pot arribar a pujar, que els votants castigaran el Partit Socialista o a Ciudadanos per no arribar a un pacte, o a Podem, per exemple?
Jo crec que un poc la reflexió que farà la gent, jo voldria pensar en sentit positiu. Entonces, jo crec que la gent pensarà més en desbloquejar una situació que no en castigar. És la meva percepció. Jo crec que buscaran, pues, a lo millor, persones o lideratges que siguin capaços de desbloquejar la situació. Que hi haurà un percentatge de gent que tal vegada vote per castigar, pues bueno, però me costa molt ficar-me en el seu cap, perquè des de luego jo no articulo sinó el pensament.
Clar. Doncs haurem d'esperar a veure com van evolucionant les opinions, no?, de la ciutadania.
Sí, clar.
De totes formes, sí. Moltíssimes gràcies per la seva pròpia opinió i anirem a parlar, que encara queden uns mesets per davant per a xerrar sobre eleccions. Moltes gràcies.
Claro que sí. Claro. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adeu, adiós.
I ara és el torn de Compromís. Ens acompanya l'alcalde de Betxí, Alfred Remolar, per a donar-nos la seva opinió, per a fer-nos la seva valoració d'aquestes eleccions. Alfred Remolar, bon dia.
Hola, molt bon dia. Bueno, pues jo crec que és una situació lamentable, no? Lamentablement, en 4 o 5 mesos no s'han posat d'acord les esquerres. Nosaltres tenim clar que tenim una altura de mires important i, per tant, pues, ens havíem obert a col·laborar per tal de tirar endavant un govern progressista, però desafortunadament pues, no ha pogut ser així. Jo crec que per fins i tot rencilles personals i particulars, i la veritat que al final hi anirem perdent tot, entre altres coses, perquè nosaltres encara tenim el finançament en l'aire i, a més, pues, s'estan bloquejant les polítiques progressistes del govern del Botànic.
I dos mesos més, no? Un mes i mig més així?
Més, segur. Jo crec que fins a principis de l'any que ve encara estarem així i, per tant, pues, pendent de les inversions que ens han d'arribar, pendent, com dic, del nou finançament. Ahir mateix va venir la vicepresidenta Mònica Oltras i entre nosaltres i comentava que moltes polítiques socials estan bloquejades perquè s'està a l'espera de veure què passa. Vull dir, la veritat que al final acabem pagant-lo. Les persones, especialment els més necessitats, i és lamentable que no se puguen arreglar.
Alcalde Semulla, quina és la seva enquesta?
Bueno, jo espero que nosaltres pugem, que superem la xifra del diputat que vam treure amb Joan Baldoví, i espero, pues, que nosaltres siguem clau en el pròxim resultats electorals i que, per tant, puguem decidir aquest govern de progrés i, sobretot, pues, impulsar el fet de que tinguem un nou finançament i que vinguin inversions així al nostre territori, perquè bona falta ens fan.
Partits minoritaris, pugen o baixen?
Bueno, esperem que nosaltres pugem. Jo crec que la gent està contenta amb Joan Baldoví, és el diputat més valorat del Congrés, és l'únic que defensa la taronja, i jo crec que és una opinió unànim, i per tant, pues, hem d'apostar pels polítics d'ací, no els polítics que estan a Madrid o que se decidissin a Madrid, no? Ja estem massa temps depenent dels altres, i per tant, pues, jo crec que és hora que puguem decidir nosaltres el que fem així a la nostra part.
I PP i PSOE se reforçaran?
Bueno, no ho sé, està tot molt complicat, és possible que els partits majoritaris continuen pujant un poquet i a la millor Ciutadans hi podem baixar un poquet, segons diuen totes les enquestes, però la veritat és que s'ha d'articular molt bé com s'expliquen a les persones el que ha passat i, per tant, pues, que millor ho explico o intento explicar-ho, pues, a la millor també té un punt a favor en el dia 10 de novembre.
El que està clar és que no hi ha cabuda per a l'abstenció, no? Que és un altre de les pors que hi ha de cara a les eleccions futures.
Bueno, jo crec que la gent està molt desenganyada i molt cansada, no? Avui hi ha algunes opinions de gent normal d'ací del poble, respecte d'això, i pues, estan tots molt cansats, i uns que anirien a votar que continuarien mantenint el seu vot, uns altres dient que estan cansats ja i que no anirien a votar, i evidentment el que hem de fer és mobilitzar la gent, que vote tot el màxim de gent possible, i per tant, pues, que se decidisca un nou resultat i que puguen d'alguna manera entendre's per tirar endavant un nou govern.
Molt bé, moltíssimes gràcies, alcalde de Betxí, Alfred Remolar.
Moltes gràcies a vosaltres.
I més repercussions, més opinions respecte a aquest anunci de les ja més que segures eleccions el 10 de novembre, en aquest cas d'un dels partits que, diguem, ha entrat també en aquesta possibilitat de pacte per a governar a Espanya, Ciudadanos, i en aquest cas el seu líder a Vila-real, Domingo Vicent. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs el seu jefe, per així dir-ho, Albert Rivera, encara no ha tancat definitivament la porta. Diu que abans del 24 que es dissolguen les Corts, que inclús cabria la possibilitat d'arribar a algun tipus d'acord.
Bé, jo crec que ahir mateix, avui no he pogut escoltar la compareixença, entonces tampoc vull entrar molt a valorar el que ja puc dir avui. Estic segur que el que ha dit és raonable i beneficiós per a Espanya, però sí que és veritat que estos dies el que s'ha constatat és el fracàs i la irresponsabilitat d'un polític, en este cas Sánchez, que han vist com no ha fet res per arribar a cap acord, no? Des d'un primer moment el seu objectiu era repetir les eleccions perquè creia que era el millor per a ell, i això perjudica a Espanya i a tots els espanyols, no? No sols anem a unes eleccions que ens costen més de 140 milions, sinó que portem 6 mesos paralitzats i estarem 6 mesos més sense pressupostos, sense lleis, en un moment en què ve una altra recessió important i on els espanyols necessiten respostes, no? Una vegada més és el que te dia, s'ha constatat això, que ell no tenia cap intenció d'arribar a cap pacte, perquè al final les coses se demostren fets, no? Hechos son amores, que diuen, i ell en cap moment ha mostrat cap intenció més el paripé que s'ha muntat en Podemos, a veure com se repartien sillons, i quan han constatat el fracàs rotundo d'aquest paripé, d'aquest teatre que han muntat, pues, ha sigut quan Ciutadans, en sentit patriòtic i sentit d'estat, pues, ha ficat tres condicions damunt la taula que qualsevol espanyol de peu del carrer segur que veuríem els ulls.
Recordes quines eren, tot i que Pedro Sánchez va dir que ja s'estaven complint i que, doncs, que no ho acceptava perquè ja estava fent-se.
Sí, això te demostra una vegada més que el sanchisme no té res que veure en Ciutadans i estic segur que en molts membres del Partit Socialista, no, que segur que se rasquen internament, se rasquen les vestidures pel que estan veient, no? Les tres condicions que Ciutadans va ficar i que suposarien una eixida a tot aquest període tan... de tant de teatre que han viscut són pues, una reunió per implementar el 155 en Catalunya i frenar els independentistes. Crec que tot el món estaria d'acord d'això, i el compromís de que si en la sentència de procés pues, n'hi ha condenes, que no s'indulte a ningú. Crec que qualsevol espanyol estaria d'acord en això. L'altra condició era que no es pactaran terroristes, no? És que tenim una edat, doncs han viscut ja durant molts anys ben el que va fer ETA a Espanya, i ens resulta totalment incomprensible els pactes a que ha arribat el PSOE en Navarra, no? Sembla mentida que en un estat democràtic com Espanya, doncs, el Partit Socialista, que sempre ha sigut un partit d'estat, doncs ara s'ha convertit en l'amic d'independentistes i de terroristes, no? I finalment, pues, l'altra condició, que també estic segur que aplaudiria qualsevol persona de carrer, és que es baixin els impostos a les famílies i que no es torni a pujar una vegada més la quota d'autònoms, que és el que ens ha veat aquest Partit Socialista.
Tot això, finalment, no s'ha arribat a l'acord. Arribem segurament a aquestes eleccions el 10 de novembre. Què pensa vostè que passarà? Perquè hauria d'haver algunes enquestes, sabem que això de les enquestes no és del tot fiable, donarien inclús més majoria als socialistes. No sé jo si compartís o no que aquest escenari es pot produir.
Bé, jo crec que en aquesta qüestió estaria molt bé que Pedro Sánchez mirara què li va passar a Susana Díaz, no? Les enquestes no deixen de ser enquestes, i l'única enquesta que realment nosaltres sempre diem que compta per a nosaltres és la de les urnes, no? En les urnes hem vist com cada vegada el projecte de Ciutadans té més suport, té més votants, trau més representació, i al final és que el que es veu clarament és que la ciutadania espanyola, pues, vol un projecte de centre liberal, reformista i que està cansat d'aquest bipartidisme que s'ha passat durant 40 anys, tant PSOE com PP, negociant en independentistes, no? O bé el PNB o bé CiU, però que al final, pues, el resta dels espanyols han sigut moneda de canvis per ells alternant-se en el poder, no? I crec que arriba el moment de canviar i que no és cap bon arsenal que el PSOE vulgui tornar al bipartidisme i ofegar a les noves formacions polítiques, especialment Ciutadans, que dona una opció de centre en la que poder confiar els espanyols.
I sí que ja, per últim, veu amb opcions reals. Òbviament, si està en el partit és perquè també defensa vostè Albert Rivera, però opcions reals de que Rivera siga el següent president d'Espanya?
Jo estic segur de que Albert Rivera té moltes opcions. Té moltes opcions perquè és el que t'he dit. Al final, el que Ciutadans proposa és una alternativa totalment diferent al que n'hi ha, un projecte de centre, liberal, i que permetrà a Espanya afrontar el repte de la recessió que ens ve en unes condicions molt més favorables de les que hem patit aquests mesos en l'espectacle que ens ha donat Sánchez i el seu afán de mantindre-se en el poder per la cara.
Doncs veurem aquestes setmanes com avança, de ben segur parlarem en breu. Així que Domingo Vicent des de Ciutadans Vila-real, moltes gràcies i fins pronte.
Gràcies a vosaltres.
I més valoracions, més reaccions, aquesta probabilitat ja quasi més que segura de les eleccions generals el 10 de novembre. Anem a parlar amb el representant a Vila-real de Unides Podem, aquesta confluència d'esquerres que a l'àmbit nacional ha estat una de les que ha pogut donar aquesta estabilitat al govern central. Finalment no ha estat així, sembla que hi haurà eleccions. José Ramón Ventura, Chalmeta, regidor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Bueno, que han pogut donar estabilitat, perdona, però corregite, no sí. Han pogut perquè un no pot donar estabilitat quan un altre no vol rebre.
Bueno, han pogut, però l'altre no ha volgut.
Exacte. No és que no hagin pogut, és que els altres no han volgut. Nosaltres tenim la consciència molt tranquil·la. La gent crec que va ser molt explícita quan no li va donar la majoria absoluta a ningun partit, perquè en aquest país estem farts de les majories absolutes. Realment molt poques majories absolutes han funcionat mai. I la gent va ser molt clara. Li va donar 123 escons al Partit Socialista i li va dir: dirigís un govern de coalició. Sabem tots que si Rivera haguera dit vale, Rivera seria vicepresident del govern espanyol, el PSOE haguera assumit totes les mesures econòmiques que porta Ciudadanos en el seu programa electoral i no haguem tingut aquest problema de repetició electoral, perquè el PSOE sempre ha estat demanant un govern de coalició en Ciudadanos, en Rivera. Això ho teníem molt clar. Nosaltres es vam oferir a un govern de coalició i Pablo Iglesias tenia les mans nugades. Pablo Iglesias va preguntar a tots els votants inscrits de Podem què feia. I nosaltres vam ser clars, va ser o entrem en coalició en el govern o votem que no. Pablo Iglesias, en lloc de votar que no, va votar abstenció per a que el Partit Socialista recapacitara. El Partit Socialista no, perquè jo he parlat amb molts socialistes i no entenen com no hi ha un govern de coalició a l'Estat. Però és la cúpula del Partit Socialista els que han agarrat una idea i d'ahir no han volgut baixar-se'n.
I què creus?
La idea ha sigut vetar tot el que vinguera de Unides Podem, perquè no mos enganyem que tot han sigut excuses. Bueno, és que no vos fiem de vosaltres en el tema de Catalunya. Nosaltres es diem que el tema de Catalunya el diuen ells i nosaltres darrere, i sense protestar, perquè els que ells tenen majoria, i a Catalunya també havien tret més vots que nosaltres. Per tant, en aquest tema se'ls acaba l'excusa. Bueno, pues no, pues ara l'excusa és que Unides Podeu no sou de confiança, perquè els ministeris internacionals i tot això, els d'Estat, no vos podem donar perquè no confiem en vosaltres. Vale, pues renunciem als ministeris tan importants que no confieu en vosaltres. Pues se'ls acaba l'excusa. No, l'únic problema és Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias no pot entrar al Consell de Ministres. Bueno, Pablo Iglesias s'aparta, fa un pas al costat i diu: pues no seré jo el que siga un problema. I de repente el socialista diu: no, ha canviat, ja no era Pablo Iglesias, és el sum corda. I el que resulta que no es de confiar es la directiva del Partit Socialista a nivell nacional.
I després, tenint en compte aquesta situació, què penses que pot passar en aquestes eleccions del 10 de novembre?
Jo estic molt decebut amb el modo d'actuar de la directiva socialista. Molts socialistes també estan molt decebuts. Jo crec que això li passarà factura al Partit Socialista, li passarà factura a Unides Podem, li passarà factura a tota l'esquerra, i els únics que estan aplaudint són els de les dretes. Els partits de les dretes, sobretot el PP, que és a la fi i al cap la marca de resguardo del votant de dretes, pues s'estan frotant les mans, perquè després de tot el mal que han fet i tot el que han furtat en aquest país, acabaran trobant-se que per falta d'assistència de la gent d'esquerres, que segurament s'abstindrà, cosa que no hauria de ser, el PP en el mateix número de votos que tenia fa 4 anys augmentarà el seu número de senadors i el seu número de diputats. Uh-huh. I això sí que és algo molt trist, com tots sabem, en el moment en què PP, Ciudadanos i Vox donen la majoria justeta, no dubtaran ni 5 minuts en tindre un acord per a repartir-se el govern. Ni 5 minuts.
Doncs veurem si aquest escenari es produís. Moltes gràcies, regidor, en aquest cas des d'Unides Podem, José Ramon Beltura Chalmeta, i continuem parlant en les properes setmanes dels avanços que puguen haver també en aquest tema que al final ens competa a tots.
D'acord, quan vulguis podem tornar a parlar, perquè estic encantat de parlar amb vosaltres, però estic molt disgustat que tinga que ser d'aquest tema en lloc de ser temes locals que puguem estar arreglant ja a nivell local en uns pressupostos estatals aprovats. I és molt trist. Tindre que parlar d'eleccions una altra vegada, perquè la gent està molt farta.
Doncs sí, la veritat és que sí, però bé, parlarem dels temes locals i també de la regidoria que vostè encapçala. Moltes gràcies, regidor, i parlem pronte.
Moltes gràcies a vosaltres, adeu.
Nosaltres parlem també amb l'alcalde de Vila-real, amb José Benlloc, per a que ens doni la seva opinió, el seu punt de vista d'aquestes noves eleccions convocades per al 10 de novembre. José Benlloc, bon dia.
Molt bon dia.
Què li pareix? Com valora aquestes noves eleccions?
Pues primer ja li he dit una mentira, les començaré a parlar, perquè lo de bon dia, la veritat és que no és tal, no? És a dir, pues una vergonya. És a dir, jo el que considero és que evidentment no estan a l'altura per part de tots els partits polítics, jo no vull ficar a uns i altres no? És a dir, jo crec que en este país tenim un exemple de lo que va ser la transició, que se van lograr ficar d'acord inclús quan entre famílies havien hagut morts en una guerra civil, etc., per a tirar endavant un país, i en este moment jo no sé què està passant així. Polítics de la meva generació, de 40 sí. anys, de 45, que són incapaços d'assentar-se, que juguen a dir jo sí m'he reunido, quan no s'ha reunit, com a Fer Rivera, que no diu res en tots aquests dies des d'abril, no? I ara planteja a 4 dies una proposta, etc. També inclús una certa autocrítica nostra, no? De que possiblement pues, tampoc des del Partit Socialista s'haurà tingut o s'haurà fet tot el que se tindria que fer per a intentar lograr aquest govern. Jo no vull dir així perfecte no n'hi ha ningú, no? Però el que sí que és evident és que els veïns i veïnes, no? I que els ciutadans i ciutadanes estan ja fartells, no? I el que ens diuen en el carrer, que és el que jo lamento especialment, és datos de l'altre dia, de l'estudi del BBV, de la Fundació BBV, sí. que diuen la imatge que tenen els polítics, no? És el pitjor valorat per part dels ciutadans. S'han passat a un 3,2, crec que és, de l'1 al 10. I és evident, és lògic, és a dir, ells voten als seus representants en una democràcia representativa per a que se fiquen d'acord.
Clar.
I resulta que no són capaços de ficar-se d'acord en diverses ocasions. És a dir, què volen tindrem en eleccions? Continua, és sempre així? Bueno, jo la veritat és que estic prou trist, no?
I què pensa, sobretot, que perjudicarà o beneficiarà el Partit Socialista?
Però és que ja me dona igual, en aquest sentit. Vostè creu que això és la clave que tenim que estar plantejant així? Quan, per exemple, en Vila-real, el tindre una inestabilitat en el govern d'Espanya tan potent mos està fent un mal brutal. Perquè tinc en compte que aquesta van a ser les quartes eleccions en 4 anys. Una elecció per any, pràcticament. Sí, sí. I això paralitza completament tota la vida, no? Nosaltres tenim la comissaria de la Policia Nacional en una situació lamentable. La passarel·la de l'estació en una situació lamentable. Pendents en l'obra de la Ronda Suroest a veure la rotonda de connexió. I què passa en l'AP7? Que sí, que se liberalitzarà a partir del gener i ja està decidit, però que tindrem, per exemple, que tindrem una eixida en Vila-real, que també la reivindicaven perquè serà una carretera, una autovia, en este cas, lliure, en el que podrà circular com se vol, com no va tindre una eixida directa a Vila-real. Mm. També ho tenim que parlar en ese govern i de moment no puc parlar res perquè en el moment en què tot això se va ficar en marxa, pues, tot el món està en una provisionalitat brutal, no? Mm-hmm. És a dir, tenim ahí damunt de la taula qüestions relacionades en la rotonda de l'accés, per exemple, nord, en, sí, la, sí, en lo difícil que és, no? Hi ha tantes coses sí, pendents del govern d'Espanya que duem de veritat 4 o 5 anys, que no n'aclarim una, perquè darrere d'un govern és un altre. Jo comprenc, i tot el que mos estiga escoltant entendrà que si hau el nombre en un càrrec, però ese càrrec no té la majoria en el Parlament, estan en una amenaça permanent d'eleccions contínuament, com se va a comprometre? Estem gestionant, Pedro Sánchez, pobre en este sentit, ha tingut que gestionar els pressupostos de Rajoy fa 2 anys, perquè no ha hagut manera que ningú partit se li hagi ficat al seu costat. Bueno, a veure, Podemos en un moment determinat que mos va recolzar en uns pressupostos, però no teníem la majoria necessària, i això va fer a que se tinguera després que convocar eleccions, que són les que han dut en estos moments a este bloqueo a través de... Lo de Podemos tampoc ho puc entendre de cap manera, és a dir, un partit que ja en la, serà la quarta vegada, no? Que impedís un govern del PSOE en este país, no? Sí. És a dir, per més que a lo millor no s'hagi tingut tot el tacte necessari, perquè jo sóc d'una manera de pensar, i ho saben, molt autocrítica en mi mateix. Estic fent aquesta crítica no per criticar a Pedro Sánchez o al partit, sinó perquè jo, quan algo és mal, i ho saben perquè és que me coneixen i no, i parlem moltes vegades als mitjans o també personalment, saben que quan algo és mal, jo sempre me fique per davant també com a responsable d'una part, no? Però al final, si no s'aclarixen o no s'entenen diverses persones, és perquè una part de cada un ha sabut estar a l'altura, no? I no només perquè l'altre costat ha sigut l'únic que no ho ha fet, no? Però és evident que si analitza un poquet la realitat, bueno, ho ha intentat de totes les maneres. Des del Partit Socialista a Podemos li han fet 5 propostes diferents, no? Des d'un govern de coalició en una vicepresidència amb diversos ministeris, a un govern en especialistes de reconegut prestigi que foren independents però que foren, pues, que es ficara Podemos d'alguna manera. Diverses propostes diferents, 5. I no n'han acceptat cap, sempre intentant a veure si traien més, no? I si la seva obsessió era només la de guanyar vots, no? I jo crec que ara tota sola ciutadania també ho tindrà que veure, no? Lo de Rivera no vull ni parlar, perquè jo és la gran decepció. Jo tinc molt que veure moltes vegades, no? En algunes de les idees que llançava Ciutadans fa un temps i tal, més moderades, no? En la línia de lo que jo m'agrada treballar, pues, més de centro, exacte, des del punt de vista també econòmic o polític, però resulta que en estos últims anys, i especialment en els últims dies, hem vist que ahí no existir res coherent. És a dir, han sigut capaços de permetir governs en Madrid, per exemple, en la presidenta Ayuso pues, discutida en el tema de la corrupció, quan era la seva línia roja, han sigut capaços de pactar en Vox allí, o en Andalusia, o en tants puestos i tan tranquils de vicepresidents i seus governs, lo que ha ocasionat moltes vegades inclús pues, el desprestigi davant de la Unió Europea d'este país en algunes qüestions, i, bueno, i el Partit Popular, pues, ahí no esperava una altra cosa, no? És a dir, nosaltres el PSOE, socialistes, hem sigut sempre un partit d'estat, quan hem tingut que estar a la costa del govern del Partit Popular, quan hem estat en ETA, en la lluita contra ETA i en mil qüestions, i del Partit Popular no podem esperar mai res, no? Això és la realitat, no? I
vostè,
ara menys, pareixer.
Vostè anirà a votar?
Home, jo aniré a votar perquè és una obligació, evidentment, de tot ciutadà i ciutadana, i aniré a votar, i sobretot jo crec que el cabreo que la gent puga tindre en aquests moments, crec que el pot contestar no en una abstenció no anant a votar. Jo crec que el cabreo s'ha de manifestar en un vot, no? Sí. I pensar i reflexionar qui és més responsable de tota aquesta situació. Evidentment que el Partit Socialista tindrà una part de responsabilitat si no ha lograt arribar a un acord, i no vull dir que no s'aixina. I a mi, t'ho dic públicament, i saben que som molt sincer en això, ahir quan escoltava el president a Pedro Sánchez, crec que li va faltar un poquet això també. Però estic convençut que en la campanya electoral que ve ho reconeixerà, que també una part haurà sigut responsabilitat seva, perquè si no així al final ja tal, no? Però a partir d'ahí, el que vull que els ciutadans i ciutadanes reflexionen i pensen és que així el que n'hi ha que fer és votar per donar estabilitat. Jo li ho vaig demanar als ciutadans i ciutadanes en Vila-real que si no eren capaços d'entendre que teníem, que necessitàvem una estabilitat en l'Ajuntament de Vila-real, ho anàvem a passar molt mal. I bendita estabilitat, no? Perquè en la situació de l'urbanisme en aquests moments, en les sentències que ens estan caent, en les dificultats de maleses i d'empastres del PP, que anem a tindre 8 anys encara més, no? Per davant, per poder solucionar tot això. Imagines en 6 partits que han eixit al plenari que tinguérem que estar convencent a uns i altres totes les dies, que damunt els partits moltes vegades veurien que, bueno, pues si l'alcalde fracassa en això i l'intervenen des del ministeri, com només tinc un concejal, pues vaig a veure aixina si el desgaste, i entonces a la siguiente tra 4, perquè direm que és un burro i no ho sabut gestionar. O sea, esa és la situació que està vivint Espanya en estos moments. I això és el que els veïns i veïnes se tenen que donar compte. La quantitat de subvencions que estem perdent de la Unió Europea per no tindre govern. Enguany, en l'Ajuntament de Vila-real, l'any passat vam tindre quasi 60 xavals i xavales menors de 30 anys treballant en programes d'empleo, donant-los la primera oportunitat laboral. L'anterior també es vam tindre perquè n'hi havia algo més d'estabilitat. Enguany, al no haver govern, no s'ha negociat en Europa. En tota la inestabilitat que n'hi ha, fondos estructurals, i moment només 20 i pico, 24 o 25, ens han retallat pràcticament la meitat. Pues són quasi 30 joves de Vila-real que no podran tindre aquesta oportunitat, que és més de 500.000 euros, més milió d'euros. D'estes podria estar parlant-nos temps i temps,
clar,
no? Per tant, estabilitat per damunt de tot. I al final el que és evident és que, bueno, al final així n'hi ha que triar entre el que n'hi ha, i al final, per desgràcia, n'hi haurà que triar entre el més malo. Entre el menys malo, i no tinc dudes que el menys malo, en diferència en estos moments, és Pedro Sánchez del Partit Socialista, no? Encara que, evidentment, la gent puga dir, bueno, este és del PSOE i, evidentment, té que defensar això. Però diguem vostè on està la serietat de tots els altres partits polítics, no? D'un partit com el PSOE, que ha tret el doble d'escanyos i de vots que el resto, i no l'han deixat governar en dues ocasions. Aleshores, així ja estem arribant a un puntament d'irresponsabilitat que és brutal. Ja li dic, n'hi ha que ser autocrítics, i jo li demano també al meu partit i al meu president que ho siga, i que veja per què tampoc hem sigut capaços d'arribar a acord on els demés. ¿Vale? I això és un tema que tenim que fer aquesta reflexió, que si no, no anem a avançar en aquest país. Però, bueno, i després sí que tinc que acabar dient-li també que n'hi haurà que introduir un debat en aquest país quan antes, tant per les alcaldies, com per la presidència de comunitats autònomes, com a la presidència del govern, del tema de la doble volta, no? És a dir, el que és evident que així, en aquests moments els partits polítics, la majoria defensen més els seus interessos electorals, traure més diputats, en això tenen més subvencions per a, per a financiar-se, que els interessos del carrer i de la gent, no? I si això és aixina, pues mire, pues anem a doble volta. Per què tenen que triar entre els diputats que després són incapaços d'aclarir-se i no fan cas als ciutadans i ciutadanes de que volen una estabilitat i és el que volen és alçar-se de matí, tindre la millor qualitat de vida, cuidar els seus fills, que tinguin la millor educació, la millor sanitat, la millor serveis socials, la millor sostenibilitat mediambiental. I si estos no se fiquen d'acord, pues anem a anar com en la majoria de països moderns, europeus, en Estats Units, etcètera, pues anem a una doble volta. I els dos més votats, a la setmana següent, que trie el president el poble.
Molt bé.
Vale? I que no siga el Parlament. Quasi, jo crec que ja, de veritat, sóc un defensor cada vegada més d'això, però de les alcaldies igual, O sigui, perquè això que estic veient en molts llocs, de que un concejal que té 600 vots condiciona un govern,
claro,
el volta, el fica en crisi, paralitza inversions. Però sabem el que estem fent en aquest país, en un món que va ràpid, que els països estan competint d'una manera brutal, que necessitem innovar, que necessitem ser capaços de canviar l'economia, de canviar la manera de treballar, en una revolució de la informació i la tecnologia que ens ve, no? De la robòtica, etc. Tenim que fer aquest tipus de reflexions i jo crec que són necessàries ja, però a les pròximes eleccions que la gent pense que això de pluralitat, que se apanyen, que parlen entre ells, això és bo, perquè així no dialoguen. No.
Ja hem vist que no.
Que jo es vaig dir això en esta ciutat i agraïsc especialment a la ciutadania i no s'arrepentirà de que ens donen estabilitat. Que això no vol dir que aprovem moltes coses per unanimitat. Així n'hem aprovat moltíssimes, però no respon al vot en la mateixa responsabilitat. Qui sap que no pot xantajear i coaccionar al que té més vots, que quan un sap que no ho pot fer, pues evidentment és més responsable moltes vegades a l'hora d'arribar a acuerdos. Així no han arribat a acuerdos el resto de partits perquè pensen que poden traure més vots
més
en les siguients
partits,
i que poden ser cremat el president del govern i socarrat després de 2 anys ahí lluitant en una inestabilitat brutal i això. I jo crec que això no se ho poden permitir perquè donaríem un missatge, a més, que això és el més greu, de que a partir de ahora sería una escola también de chantajistes, de ¿no? Y politis. Y a partir de ahora, si es aixina, pues a consebol que no tenga mayoría, amargali la vida, para ver si aixina traen más voz en el futuro, claro. ¿No? Que reflexionemos la gente de veritat, que yo sé que anirem tots, es que anirem en el nas tapat, perquè estem cabrejats.
Sí.
Incluso aquells que estem en política i tal, anirem en el cas, en el nas tapat. Però és imprescindible anar, ¿eh? Perquè no n'hi ha un altre model millor. Que doncs... és el democràtic, el poder triar, i el que tenim que fer és donar un missatge claret. Volem estabilitat i que no s'utilitzi el xantatge i els interessos polítics dels partits en contra dels interessos de la gent. Això és el que hem de fer.
Alcalde, moltíssimes gràcies per la seva opinió.
Moltes gràcies a vostès.
Construcciones Plamel Mepla. Expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Plamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Plamel Mepla, Polígono Industrial Calabona, Burriana, teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78.
Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany, preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i avinguda Pius 12 a Vila-real i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964-526880.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen.
SCV Seguros Pardo. Experiencia, confianza, tecnología, formación. Donde se unen la tranquilidad de un buen seguro con un precio justo para empresas y particulares. Seguros de salud, vida, comunidades, decesos. Además, consiga el mejor precio para el seguro de su automóvil y una interesante rentabilidad en sus pólizas de ahorro. SCV Seguros Pardo, calle Valencia 16, de Villarreal.
¿Necesitas asesoramiento para manejar tus redes sociales o programas informáticos? En Sisenred te vamos a ayudar. A partir de septiembre empezamos a impartir clases personalizadas y particulares adaptadas a tu horario. Y si contratas una clase con nosotros hasta el 30 de septiembre, te regalamos la segunda. Llámanos al teléfono 644-392-359. Estamos en calle Ducal de Atenes 14, Entresuelo 8 de Villarreal.
Hola Lucía, ¿tengo un lío para cambiarme de compañía eléctrica?
A mí me pasó lo mismo, hasta que encontré Iberoelectra.
Uy, no lo había escuchado antes.
Es una comercializadora eléctrica de Villarreal que te resolverá todas las dudas de tu factura y te ofrecerá la mejor tarifa para ti.
¿Y cómo me hago con ellos?
En www.iberoelectra.es, llamando al 964-91-7104 o en la calle Jaume Roig 42. Iberoelectra, la llum de Villarreal. Impala, centro médico de fisioterapia avanzada deportiva, rehabilitación, presoterapia combinada con crioterapia. Además te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas, así como dolencias de columna, porque tu salud y bienestar nos importan. Centro médico Impala, entrada libre, parking gratuito, Grau de Castellón.
En Sport 2 liquidan las rebajas.
Aprovecha los grandes descuentos en textil, zapatillas y botas de fútbol. Y ya disponen de todas las novedades de la temporada. Lo último en equipaciones y botas de fútbol a precios especiales. Y con regalo de calcetines. Sección nostálgica Remember Futbolero. Equipaciones de temporadas anteriores, camisetas a 30 euros, pantalones a 15, chandras a 50. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Calle Solades y esquina Torrehermosa, Villarreal. Abierto en las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8.
I nosaltres continuem a la 92.2 de la freqüència modulada, presentant més convidats en aquest espai que dediquem a les tradicions del nostre poble. Una vegada acabades les festes patronals en honor a la Mare de Déu de Gràcia, doncs ja sabem que són diferents barris els que celebren doncs, les seues festes, i per això nosaltres volem fer-nos ressò d'aquestes, d'algunes d'aquestes. Ens acompanyen, per exemple, anem a anar presentant-los, que en tenim uns quants ací, per a que ens parlen sobre aquestes festes de barri. Ens acompanya, per exemple, José María Rubert, del president de l'Associació del Barri de la Soledat, que també és president de la Federació d'Associacions de Veïns. Bon dia.
Bon dia, Célia.
També ens acompanya des del barri del Roser el seu president, César Jorquera, però ve molt ben acompanyat. César, bon dia.
Hola, bon dia.
Vens acompanyat per Balma Fernández, que és ja el futur d'aquesta associació, no? Què tal, Balma?
Bé.
I bueno, vens també acompanyat per Rebeca Albalate. Què tal, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ens acompanya també des del barri del Cris del Calvari Aníbal Balaguer. Molt bon dia.
Molt bon dia. Benvingut. Vinga, gràcies.
Doncs comencem parlant, per exemple, amb les festes del barri de la Soledat, perquè ja sabem que duen uns quants dies que estan celebrant-se, a més amb la sort de que els ha sigut prou bon oratge, no? En no, això sí. Què s'espera d'aquestes festes? Què és el que tenen previst per davant?
Bueno, bon dia a tots. Nosaltres el divendres passat, pues, degut a la pluja, no vam poder fer aquells actes que teníem previst. El dissabte sí que van fer el teatre, també el temps no ha respectat i han pogut treure la Mare de Déu al carrer, li han fet la sua missa el diumenge com és tradició, i la sua professor, que no falta mai en la vida perquè és el que toca, i la nostra festa fa el que sempre s'ha fet tradicionalment, i a la Mare de Déu no li falten el carinyo dels veïns i tot el que li faci falta.
Molt bé. O sigui, que més o menys quants veïns són els que celebren les festes?
Normalment nosaltres, al ser un barri de gent molt major i molts ja, moltes cases tancades, doncs els veïns no som els que volguerem que foren, però actualment encara som prou gent per poder continuar aquestes festes, que són una tradició tan gran i que actualment encara podem presumir de dir que són les festes més antigues del poble que encara avui se celebren des carrers i barris.
Bé, és important, no?, recalcar això, recalcar que n'hi ha... Lo important és la joventut, lo important és renovar-se, i per això, pues, per exemple, el barri del Roser ho sap, no?, que poquet a poquet... Diguem que les festes del barri del Roser se van perdre, o van a, quasi que arribar a desaparèixer, mai han desaparegut, però estaven ahí que tenien poc de gas, i heu tornat a renovar-les, César.
Así es, nosotros, me parece que empecemos en el 2010, pero la última vez que se celebraron fueron en el 2000, entonces en el 2010 es cuando nosotros empezamos, que empezamos en plan broma,
sí,
pero bueno, fue mejorando y hasta el día de hoy que estamos volviendo a coger fuerza otra vez.
Y que teniu ya una programación completa, pero yo preferís que me la conte Balma, venga. ¿Qué es lo que heu fet fins ara y qué teniu per davant en les festes del barri? Arrímate el micrófono, venga, si no, no te sentirem.
Hem fet moltes coses, molts xocs, la gent se divertís molt i això.
Però que heu fet algun acte, vinga, conta'm algun acte del que teniu per davant.
Pues,
què queda?
Per saber-ho, avui anem a fer la xocolata. Demà, bueno, també van a fer una actuació de música juvenil. Demà...
Què més, què més? Teniu ahí el programa, la xulleta, eh? Que no falte. Sí. Heu fet xulla o no?
Sí.
Imagina,
sí,
que aquesta tradició no pot faltar en cap barri, no? Imagina, José María, que a la Soledat tampoc.
Ha faltat.
Ha faltat la xulla, com tampoc faltarà el karaoke, tampoc faltarà els sopars que fem pels veïns, i tot això fa que ixa harmonia i ixa germanor no falte, perquè la participació és el més important en una festa. Si no n'hi ha participació, la festa està coixa, no és tal.
Claro, bueno, participació, i fa falta una altra cosa, no? Un poc d'economia, perquè sense,
bueno,
sense la gent i sense una miqueta de dineret tampoc se li pot fer molta cosa,
claro,
no?
Claro, claro, claro. Jo des d'ací sí que vull agrair a l'Ajuntament tot el que fa per nosaltres. Gràcies a l'Ajuntament les festes de carrer avui poden existir-se'n. Perquè si no, és com la de la Soledat, si no fora per l'apoio, al qual agraïm moltíssim tots els veïns de l'Ajuntament, no se podrien fer degut a la falta de mitjans econòmics.
Clar, normal. Però encara no hem parlat amb el Cris del Calvari, amb Aníbal, perquè què és el que heu fet vosaltres i què teniu per davant? Teniu encara molts actes, no?
Sí, sí, nosaltres encara no hem començat les festes, les comencem este dijous, en la penja de banderetes, i serà divendres, dissabte, diumenge i dilluns. Nosaltres, a més d'agarrar una setmana sencera, com la majoria d'associacions, ho hem comprimit i ho hem fet més curt, però més intens.
I cap de setmana, no?, que es fa la gent més lliure.
Sí, i en cap de setmana, perquè el problema que n'hi ha és que la majoria de gent treballa. Clar. El que no treballa, no li poden donar les vacacions.
Ja.
I és... Això no és que siga una cosa d'ara, és que això ja va preparant-se des del mes... Antes d'agost ja estem pegant patades.
Clar.
Entonces, claro,
aplegar... Que se veja també el sacrifici, no?, que se fa, perquè si costa preparar, evidentment, la magnitud és diferent en les festes patronals, però també costa preparar unes festes de barri.
Sí, sí, i a més porta molt de papeleo. Molt de papeleo, reunions... Però bueno, el resultat són les festes i que la gent disfrute, que isca al carrer i que estiga sobretot a gust.
Quin acte te fa especial il·lusió?
Quin acte me fa especial il·lusió? La imposició del escapulari a les dames del Crist del Calvari.
Ah, que teniu dames.
Sí, tenim molt dames bé. Perquè és una tradició que se va perdre en el seu moment i l'any recupera enguany. Enguany ara seran les 7 primeres que se farà. I espero que l'any que ve hi hagi molta més gent que vulgui fer-se dama del Crist del Calvari.
Molt bé, aquesta és la que més il·lusió. Evidentment, jo sé que també, per exemple, César, la gastronomia, això forma part, no?, d'unes festes de barri, no pot faltar.
No, no, és un dels que més hem posat ahí de gastronomia, el que més tenim.
Bueno, què feu? Vos reuniu tots, Rebeca, al carrer, i siu tots en taules? Com se fa? Se dina al carrer, se sopa...
Pues mos reunim el màxim possible de veïns. Normalment al dinar és més complicat, podem ajuntar tots, pues, per lo que di el meu company, perquè la majoria de gent treballa, entonces el dinar és més complicat, però al sopar pràcticament acudim tots allí a fer tota la festeta que pugam, tots en harmonia, tots en molt bon rotllete, per dir-ho d'alguna manera, vale? I és que a la gent realment els omplis de l'estómago i estan tots molt contents. És així, però són... És veritat que tot això de fer menjars al carrer i tot reunís a moltíssima gent.
Sí.
I enguany molts dels menjars els estem fent nosaltres mateixa per a tots els veïns, vale? I entonces pues, te ve un veí, pues mira, això podeu fer així, això.
Però això no és fàcil, per a tanta quantitat de gent.
No gens fàcil, no gens.
Però bueno, però se fan tots, carinyo i sempre
i estan tots supercontents, tots supercontents.
Molt bé, molt bé. S'ha perdut la tradició de disfressar-se, per exemple, José María? Algo que abans de feien molts barris.
Sí, antigament els disfressos eren una peça fonamental de les festes de carrer. Jo puc dir que en el barri del Roser,
sí,
que jo, el nostre barri està...
Al costat,
pues jo me'n recordo que allí feien el coso blanco i sí, feien una sèrie de disfraços que això a la gent d'aquella contorna li agradava molt. I era una cosa que la gent se divertia en no res.
I a més se curraven els disfraços,
sí, hemos intentado, però no...
No hi sit?
No, lo hemos intentado, però no ha podido ser.
El coso blanco, això agradava molt, sí.
A lo primer sí que participava molt la gent en els disfraços, tant els xiquets, els pares, inclús gent major del barri se disfraçava, era algo molt, molt bonico, però No entenem el motiu, però poc a poc s'ha perdut.
S'ha anat perdent. Que llàstima, eh? Perquè són tradicions que sap mal, no?, que se perguen. Però lo important és que se mantinguen algunes d'aquestes, no? La xulla, que és algo que no se pot perdre. Doncs el rendir homenatge al patró de cada barri, no?, per dir-ho d'alguna manera. Això no pot faltar. Vosaltres ja heu fet la festa al Roser? ¿O no?
¿Cómo que la festa de
vosotros? Han fet lo que es la misa y la
profesora. La misa y la profesora, ¿no?
Que voy a aprofitar ahora para decir también que, por favor, que acompañen siempre a la Mare de Déu en les profesons, que acompañen a la Mare de Déu en el Rosari, que todo això s'està perdent molt i al fi i al cap les festes estan fetes a la Mare de Déu. Sí. No estan fetes per menjar-se la xulla, no estan fetes per menjar-se l'empedrao, estan fetes per la Mare de Déu. Molt bonico, ajuntamos tots darrere de la taula en un plat, però molt bonico acompanyar a la Mare de Déu.
Així és,
així
és, José María.
Sí, així és. Té tota la raó la meva companya. Jo dic que si no fem les festes de la Mare de Déu, aquí les fem. Perquè la veritat, els nostres barris estan dedicats a la mateixa festa nostra, pues li ha donat nom al barri nostre, el de la Soledat, que és un trosset de carrer degut a que la Mare de Déu estava en l'antic alvari de les Creus Velles, pues, i eixa Mare de Déu de la Soledat en els seus dolors, pues, entonces va ser que els nostres avantpassats a aquell carrer que cedia el Tolmo li ficaren la Soledat, perquè popularment ja cedia aquest nom. I a partir d'ahí, a finals del segle XIX i principis del XX, que se va estendre tota aquella interna, on se va començar a fer el carrer Vicente Sánchez i tot allò que va fer que ese barri en honor a la Mare de Déu se conformara en aquella època.
Bueno, lo important és que, sobretot abans, els nostres avantpassats tenien molt d'amor pel seu barri, no? El cuidaven al màxim i per això el celebraven. I això és el que hem de tornar, no? Hem de tornar a això. Aníbal, quan celebreu vosaltres? Teniu missa, teniu processó?
Sí. La majoria de festes estan estructurades en dos parts. Una part que és la part religiosa, que és la processó, l'ofrena, i tot el que se conforma en el que és en el sant o la verge del barri. I després està l'altra vertient, que és la vertient més de l'associació, que és potenciar l'associacionisme, la fraternitat entre la gent. Un veí que no te veus durant tot l'any, i aquesta setmana, si fin de setmana, quan sigui...
Conèixer el veïnat.
Ahí està. Que una de les coses molt greus que també està passant és que no conegues el del costat de ta casa. Sí. El costat del tabic de ta casa no el coneixes.
Sí, hi ha barris que passa, és cert. Els barris més antics jo crec que encara mantenen això, no? Quan són cases és més fàcil conèixer el veïnat. Quan ja comença a haver pisos i gent més jove, i ho dic jo, no? Però sí, és així.
Sí, la gent més jove normalment pues, no participa tant de la festa, sobretot en els pocs jovens que teníem nosaltres allí. Degut a que, suposo jo, per les circumstàncies que siguen, tant laborals com familiars o tal, pues no puguem vindre a gaudir d'aquella tradició tan bonica de fer aquella festa en la qual la germanor, conforme dit antes, i estar tots junts, i aquesta participació fa que ens coneguem més i millor,
sí.
I fa que tots els veïns tinguem una millor relació de cara a que tot siga més bonic, millor, i tot això.
César, què penses tu al respecte? La gent jove se suma? Esteu aconseguint que la joventut com Balma se sume?
Pues... Es difícil, pero bueno, lo estamos intentando. Y por ejemplo, yo pongo mi ejemplo de mi hijo, porque el otro día me lo comentaba, me dice: papá, ¿que cuánto tiempo lleváis haciendo fiesta? Y digo: pues mira, este ya llevamos 9. Y dice: ah, pues si yo tengo 10. O sea que él ha conocido siempre la fiesta de Barrio del Rosario, pero no es cierto, porque lo que comentaba antes, desde el 2000 desaparecieron y hasta el 2010, que empecemos nosotros, pues no se había hecho. Entonces, mi hijo, por ejemplo, ha conocido siempre la fiesta de Barrio del Rosario. Entonces,
claro.
A partir de ahí, pues, hay veces que a lo mejor llego a casa un poco y digo, me voy a dejar. No, papá, ¿no? Entonces,
ahora que
me motiva mucho, ¿no? La verdad.
La historia es que la gente jove o agafe com a tradició i que seguisca, no?, en tot això, perquè si no se perdrà.
Sí,
ja s'ha perdut
en
molts barris.
Se ha perdido y es que es duro, la gente no lo valora, pero no es solo esa semana es cuando más trabajo tienes, pero se prepara todo el año.
Claro, ahí sí es. T'agradaria, Balma, agarrar a tu el testic i quan sigues més major encarregar-te i ser la presidenta de l'associació del barri?
La veritat és que sí, però segurament serà el fill de César, però bueno.
Ui! Pots ajudar-lo, no passa res. Podeu entre els dos. Mai se sap, mai se sap. Això ja depèn de les circumstàncies de cadascú, laborals i familiars i totes aquestes coses, no, Rebeca?
Pues sí, segur que un dels dos estaran ahí, un dels dos no, els dos estaran ahí al pie del cañón o agarrat de la mà de l'altre i tirant avant aquestes tradicions i que no se perga.
Una altra pregunta que llance. Les festes de barri són per al barri o estan obertes a la resta de ciutadania? José María.
Bueno, clar que sí, les festes se fan per tot el món que vulgui vindre, naturalment. Què serien les festes de barri sense l'apoyo de tots els veïns i de tota la gent que vulgui vindre a veure-nos i a conèixer-nos i a gaudir de les nostres festes? Perquè quan més gent siguem, millor serà la festa i més bonica. Entonces, sí que la Villarreal tinguera que vindre a conèixer-nos i veure aquesta tradició tan bonica, que és algo que no deu de perdre's, és algo que se té que implementar, algo que entre tots hem de fomentar perquè aquestes festes arriben a un futur en què els nostres descendents puguen tindre tot allò que els nostres majors van tindre i que nosaltres hem heredat, perquè és algo de tots i algo que val la pena, de veritat, de veritat.
Aníbal? Què penses?
Què pense? Pues el mateix que ell. No n'hi ha que afegir res, no n'hi ha que dir res menys. Que la gent estiga a gust, que vinga, siga del barri, no siga del barri, està la porta oberta, i que disfrute. No n'hi ha que dir res més. És que és el que ell ha dit.
I César, Rebeca, qui vull parlar, vinga.
Bueno, nosaltres ja se sap que les festes del barri cada un celebra en el seu barri, però el nostre barri no té ni una porta ni mitja per ningú cantó, o sigui que està obert a tot el món que vulga vindre allí a sentar-se al nostre costat a passar un dia molt bonico i molt divertit.
Doncs jo vos despedís ja, esperem que acabeu de passar-ho molt bé, que disfruteu al màxim les festes, que no vos canseu de continuar organitzant-les, sobretot que si vos canseu que tingueu relleu generacional, que és imprescindible. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat i per estar ací a Ràdio Villarreal una estoneta compartint moments. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I nosaltres una pausa de seguideta, tanquem en uns minutets ja aquest programa.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo Jeep en Villarreal.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out en el polígono y fondo de Alquerías junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? Encuentra la mejor solución en Big Matter Arbo, con ventanas de PVC a medida y puertas de paso.
Con financiación hasta 24 meses, sin intereses.
Big Matter Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Buscamos soluciones, creamos espacios.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes, Cristalería Brock.
Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Música, ens hem ficat una miqueta salseros andongueros, però bé, el tema és molt seriós i ja ho estem parlant durant els últims dies, aquesta vaga del sector primari. Avui és la primera de les jornades d'aquesta convocatòria i per tal de conèixer, tot i que així a la Comunitat Valenciana el gruix serà demà com està anant, com està sent el seguiment, tenim des de l'Associació d'Agricultors de Nules, tot i que de Villarreal. Víctor Viciedo, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Doncs ja ha arribat un dels dies de... I a hores d'ara, amb quin balanç?
Bueno, el balanç per mi és positiu, degut a que n'hi ha moltes cooperatives, comerços, cooperatives de serveis que han tancat, alguns estan en servicis mínims, la majoria se solidaritzen en el que nosaltres diem i per tant jo faria un balanç positiu de la huelga. Per exemple, uh-huh. Ací Villarreal, que és el que tinc més notícies, sí. Pues, Citrias està tancada, la nostra cooperativa està en servicis mínims, la cooperativa de Villarreal, de, uh-huh. L'associació de Pous, comarcal i provincial, està tancada i se va solidaritzar totalment en la huelga. El sindicat central de Recs ja van dir que va enviar un missatge perquè cada sindicat de Recs fera el que vulguera. He anat al sindicat d'ací de Villarreal i està tancat també i té un cartellet dient que secunda la huelga i apoya el llaurador. Bueno, pues en realitat ací en Villarreal està paralitzat. En Nules uh-huh. també sabem que la cooperativa també ha tancat totalment, en Burriana també ha tancat totalment i crec que ha fet algun acte reivindicatiu, en Moncofa també està tancat i bueno, me falten dades, no? Però Intercop es va dir que cada un que farà el que vulguera. Uh-huh. Això és un missatge uh-huh. una miqueta que,
sí, que...
Tal, però bueno, i a més en l'últim moment perquè se van reunir ahir, no? Uh-huh. Entonces, clar, n'hi hauria molta gent que ja no tindria previst el tancament real, però uh-huh. bueno, però encara mos queda demà que tenen l'oportunitat de decidir tancar totalment conforme estan fent altres cooperatives.
Uh-huh. I diem demà perquè ja ho heu comentat, la convocatòria forta a tota la zona valenciana és demà justament a la capital, a la plaça de la Reina.
Correcte, a la plaça de la Reina a les 11 hores tenim una concentració on tenim l'oportunitat de donar un missatge clar a totes les associacions, a tots els sindicats agraris, a la pròpia plataforma de la dignitat del llaurador, de que el missatge que se porta per salvar l'agricultura no és el correcte. Entonces, si vols, repetís quin és uh-huh. el correcte, sí. perquè vegem la diferència, no? Uh-huh. O sea, concretament, bueno, a Saja, per exemple, té un montó de reivindicacions, totes econòmiques, que, bueno, l'Estat i l'autonomia pues, les donaran o no en funció si tenen diners o no. Seria estupendo que les donara, però això no cura el problema. El punt número 8 diu... renovar o... com s'ho diu això?
Actualitzar? No.
Sí, bueno, ja ho diré. Bueno, és igual, és el revisar uh-huh. acuerdos de lliure comerç, però sense dir res més. Entonces, si tu dius revisar acuerdos de lliure comerç i no dius res més, realment no estàs dient res, perquè els mateixos tratats ja diuen que cada 5 anys se revisen. Entonces, tens que dir per què vols revisar-los. I el motiu per a revisar-los és traure la part d'agrícola i ganadera d'eixos acuerdos. Uh-huh. Si no fem això, la veritat és que estem morts. i pressupost tenim que tornar a la situació anterior a la firma del Tratat de Lisboa, que és el que actualment està en vigor, on allí es lleva el principi de preferència comunitari, per el qual quedava clar que els productes agraris i ganaders europeus en el mercat europeu eren primers, tenien preferència, i lo demés entrava a complementar. Això s'ha acabat, hem obert les portes al lliure comerç, que antes diem o parlàvem d'un poc de pedagogia. El lliure mercat i el lliure comerç no és el mateix. El lliure mercat és quan jo, en la mateixa societat, en la mateixa economia, en els mateixos preus i moneda, competisc en un altre en preu i qualitat. Però el lliure mercat internacional és una fal·làcia, només beneficia als poderosos, perquè estos poderosos veuen l'oportunitat de plantar grans superfícies en eixes nacions, produir en les condicions d'allí, tindre mà d'obra esclava, arruïnen l'economia d'allí i arruïnen el llaurador familiar d'allí i de passo també arruïnen a l'economia familiar i al llaurador d'ací. Entonces, això n'hi ha que trencar-ho, la gent ho té que tindre clar, i això és el que nosaltres demanem. Si no fem això, si no demanem això, els polítics mai ho demanaran. Ells, la paraula libre comercio és algo que pareix que siga Déu, que pareix que siga el no va más i no se pot eixir d'ell. No, clar que se pot eixir d'ell, perquè antes no estava. I a més hi ha altres països que no el porten. I tu vas a vendre a altres països i pagues arancels. I de fet, així, per entrar-te a l'eix de Xina, paguen arancels. I el que no pot ser és que per l'agricultura es llevem i arruïnem l'agricultura espanyola, que és de tots. Que és de tots i afectarà a tots, perquè si l'economia d'un sector base i estratègic cau, l'economia espanyola se ressentirà totalment.
I aquest és el missatge, o part del missatge, que es llançarà demà al Ticlar, no? Així que recordem, Víctor, si et sembla, aquesta convocatòria, que és, diguem, el gruix, no?, el fort d'aquesta vaga.
Sí, efectivament. Demà a les 11, dia 19, a la plaça de la Reina, en València, vos esperem a tots per apoyar esta concentració i, definitivament, canviar el discurs de tots perquè l'agricultura i el sector primari espanyol se salven.
Doncs amb aquest missatge intens ens quedem. Víctor, t'agraïm de nou que hagis estat ací i parlem, si no demà, divendres, per a fer ja una valoració més en conjunt.
Moltes gràcies.
Doncs nosaltres una pauseta mínima, de seguida un últim assumpte, la 92.2.
Escola d'adults Antiga Panderola.
Puja't al tren.
En la segona planta de la Biblioteca Municipal.
Atrévete a venir.
Alcança tu meta.
Mai és tard.
Matricula't de dilluns a dijous, de matí i vesprada, o divendres de matí.
Vine i queda't.
Informa't a l'Escola d'adults Antiga Panderola.
Vivanta Villarreal, estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, innovador y cómodo. Clínica Vivanta Villarreal, 964-50-67-45.
Terminan las vacaciones y llega el momento de ponerse las pilas con la formación, porque lejos de lo que pueda parecer, septiembre viene cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar la inscripción a Estuditecles. Estuditecles, tu centro de estudios en Villarreal, en calle Molino número 11, esquina Acequia Mayor. Teléfono 964-52-15-48.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
Aula de música 12 notes. 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'Aula de Música 12 Notes al carrer Pare Molina 29 de Villarreal.
Dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i els seus col·laboradors. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. 10 años enredada en mis manos, en mi pelo.
Let me